Comencem el ple ordinari, la sessió ordinària número 14 de l'Ajuntament de Benicarló. I el primer punt és l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària número 13/2015 del 24 de setembre de 2015. Volen fer ús de la paraula? S'aprova l'acta per unanimitat. He de dir que hi haurà una alteració de l'ordre del dia, de manera que el punt de Z, que és el dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i cors d'honor, el farem en lloc del punt de Z en el punt segon, i així pues, les falleres, si volen ja anar-se'n a casa, pues, ho podran fer, perquè no tinguin que estar aquí aguantant tots els punts de l'ordre del dia. D'acord? Hi ha algun problema en que canviéssim l'ordre del dia?
La comissió informativa. La comissió informativa d'Educació, Cultura i Esports, de data 6 d'octubre de 2015, ha dictaminat de forma favorable la següent proposta: ratificar el nomenament de la Junta Local Fallera de les Falleres Majors i de la seva Cort d'Honor per a l'any 2016 i nomenar Fallera Major Infantil de Benicarló 2016 la senyoreta Noa Pegueroles Ruiz i la Cort d'Honor Infantil les senyoretes Mireia Ballarri Burriel, Paula del Valle Añón, Iciar García Rufat, Alejandra Mulet Herrero, Patricia Castell Fleque, María Marzá Gil i Lola López Cano. Fallera Major de Benicarló 2016, Rosa Rillo Alberic, i la Cort d'Honor, les senyoretes Ilu Ortega Romero, Amparo Arrufat Foix, Ainhoa Hernández Ballarri, Jessica Peraire Mundo, Raquel Peraire Pomada, Ruth Fernández Albiol, Beatriz Pla Hernández, Patricia Comi Sánchez i Carla Forés Montaña. I segon, que es trasllada aquest acord a la Junta Local Fallera per al seu coneixement i satisfacció.
Volen fer-vos de la paraula? Vaig a favor. S'ha aprovat per unanimitat. Bé, Noa, Rosa, jo com a alcaldessa de la nostra ciutat, pues, l'únic que vull és felicitar-vos per aquest nomenament, i vosaltres sereu les substitutes de Marga i de Carla i de la seva cort, i entonces tindreu la responsabilitat també de continuar representant a tot el món faller benicarlando en la mateixa excel·lència que ho han fet elles. En el meu nom com a alcaldessa i en el nom de tota la corporació rebeu les nostres més sinceres felicitacions i us animo a que enguany que tindreu la responsabilitat de representar Benicarló, pues que ho féssiu en totes les ganes i en tota la il·lusió que això representa. Moltes felicitats a totes, a vosaltres i a la Cort d'Honor. Moltes gràcies a les persones. I ara, si vos voleu quedar a veure el pleno, pues podeu quedar, però si voleu abandonar la sala, pues també podeu fer-ho. Bé, Bona nit a tots els que s'incorporen ara de nou. I abans de reprendre la sessió, vull disculpar la presència de Maria Jovaní, que avui no assisteix en este plenari, i excusar la seva presència. Punt tercer és dictamen a la proposta de desestimació del recurs de reposició. No, és el tercer, perquè el segon ja no té l'espanyol. Desestimació del recurs de reposició interposat per Esteller Import contra l'acord de ple de 14 de maig de 2015 d'aprovació de la suspensió temporal parcial del PAI sector 11, Collet 2, i l'aprovació d'un conveni urbanístic amb IFF Benicarló SL.
La Comissió Informativa de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Desestimar el recurs de reposició presentat el 8 de juliol de 2015 per don Juan Francisco Esteller Arín, actuando en nombre y representación de la mercantil Esteller Import SL, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de 14 de mayo de 2015, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del programa de actuación integrada del sector 11, Collet 2, de suelo urbanizable del Plan General y la aprobación del convenio urbanístico para la ejecución del citado PAI entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF Benicarló SL en el expediente administrativo correspondiente, de conformidad con los motivos expuestos en los fundamentos de derecho segundo a quinto del informe del técnico de urbanismo.
Bé, en este punt simplement hem de dir, no hi ha res més que explicar, sinó que has dit el senyor secretari, i és que la mercantil Esteller Import va presentar un recurs el dia 8 de juliol del 2015, un recurs que se li ha desestimat en tots els cinc punts raonats degudament pel TAC d'Urbanisme, el tècnic d'administració general, el senyor Jesús Hernández Laera, i que va passar per comissió i que es va aprovar unanimitat. O sigui, l'expedient té tot un raonament jurídic i estan suficientment fundamentats. Si és que passem al punt a votació, vaig a favor. Ja posa prova per 20, vaig a favor. Punt quart és dictamen a la proposta de no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per Juan Lores Espinosa contra l'acord de ple de 14 de maig de 2015 d'aprovació de la suspensió temporal parcial del PAI sector 11 Collet 2 i l'aprovació d'un conveni urbanístic amb IFF Benicarló SL.
La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto en fecha 14 de julio de 2015 por don Juan Lores Espinosa contra el acuerdo del Ayuntamiento de Benicarló de 14 de mayo de 2015 por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del programa de actuación integrada del sector 11, Collet 2, suelo urbanizable, plan general y la aprobación del convenio urbanístico para la ejecución del citado PAI entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF Benicarló SL en el expediente de referencia por ser extemporáneo.
Bé, en aquest cas el recurs és contra el mateix acord de ple i contra el conveni que es va firmar entre l'Ajuntament i IFF Benicarló, però en aquest cas la desestimació és perquè el senyor Juan Lores Espinosa ho va presentar fora de plaç. Va rebre la notificació el dia 10 de juny del 2015, tenia un mes per a recurrir i ho va presentar el dia 14 de juliol del 2015, o sigui, estava fora de plaç i se li desestima per extemporani. Volen fer ús de la paraula? Passem a votació, vaig a favor. S'aprova per 20, vaig a favor. Perdó. Punt 5è, dictamen a la proposta de creació de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General.
La Comissió Informativa de Serveis al Territori ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Primer, constituir la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló, que tindrà caràcter temporal i que s'extingirà automàticament una vegada aprovat definitivament el citat document de planejament. Segon, la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General és un òrgan sense atribucions resolutòries i té per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes relacionats amb el procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló. Els dictàmens de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General tindran caràcter preceptiu i no vinculant. Tercer, la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló estarà composada per les mateixes persones pertanyents als grups polítics amb representació que siguin membres titulars de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori. Els suplents d'aquest també seran els mateixos que en la comissió informativa de l'àrea de serveis al territori. Així mateix, assistiran a les sessions de la dita comissió el personal tècnic de l'Ajuntament de Benicarló que siga requerit en cada convocatòria en qualitat d'assessors. Segons els punts de l'ordre del dia a tractar i amb caràcter general assistiran a totes les sessions l'arquitecte municipal, el TAC d'urbanisme, el tècnic de medi ambient i la tècnica de gestió d'urbanisme. Quart, l'alcaldia assumirà la presidència nata de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló. I cinquè, les sessions de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló es convocaran per l'alcaldia quan ho considere convenient i oportú perquè així ho requerisca l'efectiu desenvolupament del procediment que justifica la seva existència.
Aquí hem de dir que dins dels compromisos adquirits per el nou equip de govern en la campanya electoral constava en que tornaríem a posar en marxa la comissió de seguiment del Pla General. Com bé saben, el ple de l'Ajuntament de Benicarló va iniciar l'any 2003 els tràmits per a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Al setembre del 2004 es va contractar els serveis de la Societat Mercantil Territori i Ciutat per a la realització dels treballs de redacció tècnica de la documentació necessària. I després de la celebració dels processos de participació pública i de diversos canvis legislatius, es va consensuar un document d'inici l'any 2009, que va ser tramès a la Conselleria Competent en matèria de Medi Ambient, la qual va emetre el corresponent document de referència, que ara es diu document d'abast, que ha de servir de base per a la redacció de la versió preliminar del pla i la corresponent avaluació ambiental estratègica. Amb l'objectiu de finalitzar el procediment encetat d'aprovació del nou Pla General, amb el consens de tots els membres de la corporació i al mateix temps de dinamitzar el procés, cal crear un òrgan que realitza les funcions d'assistència, consulta i vigilància en totes les decisions lligades al procediment d'aprovació i planejament. Per això se crea esta comissió, on estaran representats tots els grups polítics, més els tècnics, i que posteriorment s'està estudiant també la creació d'un Consell d'Urbanisme, on també participaran altre tipus d'associacions. De manera que este és un primer pas per a que hi hagi una transparència total i absoluta en l'aprovació del nou Pla General, en esta revisió que portem ja molts anys, com he dit, des de l'any 2003, quan se van iniciar els tràmits, fa concretament 12 anys que s'està tramitant i penso que ja és hora de que poguéssim aprovar-lo en esta legislatura. No sé si voldran dir alguna cosa, volen fer ús de la paraula. Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, pues estem d'enhorabona perquè efectivament el Pla General de Benicarló crec que passarà a la història per ser un dels que més temps haurà estat tramitant-se o gestionant-se o treballant-se. Estem contents perquè efectivament era un compromís que jo crec que portàvem tots els partits polítics. La transparència és bàsica i més en algo com el Pla General d'Ordenació Urbana, que és la primera pedra del desenvolupament econòmic d'una ciutat. Sense un pla general no sabem on anem, no sabem cap a on anem, és fonamental saber cap a on anem, per tant tindre un pla general, i crec que és veritat que és fonamental el que el desenvolupament del mateix siga transparent i no tinguéssim que fer cara de peix com ara estem fent quan algun veí de Benicarló ens pregunta bueno, i què hi ha el pla general? I, no ho sé, però tu no estàs en urbanisme? Sí, estic, i no ho sé. Bueno, afortunadament jo crec que aquí sabrem per on estem, podrem contestar les preguntes i efectivament quan faiguéssim els consells o el consell espero que la gent pugui participar, opinar, aportar i entre tots millorar i fer un pla general de Benicarló, un pla general d'ordenació urbana que sigui bo per tots els benicarlandos o per la majoria. Gràcies, senyoria.
Bé, senyor Martí, estem d'acord. Jo l'únic que li puc dir és que jo porto 8 anys de regidora en aquest ajuntament i que realment no s'havia convocat mai una comissió de seguiment del Pla General, que en aquests 8 anys jo sempre dic que només vos havien convocat dos vegades a una reunió en l'equip redactor del Pla General, una a l'estiu del 2012 i l'altra a l'estiu del 2014, però que aquestes comissions de seguiment del Pla General penso que són molt necessàries per a que sapiguéssim tots en quin estat estem, cap a on anem i què és el que s'ha de fer i quines són les actuacions a partir d'ara que s'han de portar a terme. Així és que jo també penso com vostè que realment aquesta comissió era necessària i tal com van prometre en la campanya electoral avui passa pel ple la seva creació. En pocs dies la convocarem i començarem a treballar. Moltes gràcies. Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el punt 6è és dictamen a la proposta d'aprovació amb caràcter provisional de la modificació de l'ordenança fiscal T9 reguladora de la taxa pel servei municipal del mercat al detall.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. aprovar en caràcter provisional la modificació de l'ordenança fiscal T9 reguladora de la taxa per mercat al por menor, la regulació de la qual s'adjunta a l'expedient, i en segon lloc és posar al públic l'expedient per al seu examen i presentació de les reclamacions que s'estimen oportunes durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la seva publicació en el butlletí oficial de la província. Aquests acords s'entendran definitivament adoptats si durant el termini de referència no es presenta cap reclamació.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, l'ordenança fiscal T9 és la que regula el consum del cost elèctric de la climatització del mercat. I, per tant, en aquesta modificació el que estem fent és repercutir en funció del percentatge de les parades el cost als venedors. Res més.
Volen fer ús de la paraula? No. Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el punt setè és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 8/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe número 323/2015, de data 13 d'octubre 2015, i aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 8/2015, que es presenta a l'annex adjunt per un import de 146,62 euros i que corresponen a factures que s'agrupen a la relació de factures F-2015-801.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta extrajudicial és degut a que l'Ajuntament ha contractat amb els serveis d'una empresa local que la seva forma jurídica és una comunitat de béns. La llei no permet contractar amb aquest tipus d'empreses, per tant s'entén que el contracte hauria de ser nul de ple dret, donat que el servei s'ha realitzat evidentment se li ha de pagar, és la raó per la que aquesta factura ve en el format extrajudicial.
Volen fer-vos de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Espera. Dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor en el seu informe 324/2015 de 13 d'octubre i, en conseqüència, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 9/2015 que es presenta a l'annex adjunt per un import de 107.599 euros en 36 cèntims d'euro i que corresponen a factures que s'agrupen a la relació 901.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En aquesta relació el que trobem són factures que estan vulnerant la llei de contractació, ja que degut a l'import de facturació total, que superen els 18.000 euros, aquests contractes devien haver sigut licitats. Trobem el de la recollida de l'escombreria selectiva, que aquesta ja es va explicar en el pla anterior, que es portarà junt a la licitació que sortirà en el 2016 de la recollida de servei de basures, el servei de recaptació en via executiva que ens ajuda l'Ajuntament. Aquesta licitació està ja a punt de sortir, per tant esperem que siga ja, si no l'última de les últimes que tindrem en extrajudicial. I també tenim el servei d'atenció domiciliària, que s'està preparant una borsa de treball per poder donar de baixa, deixar de contractar aquest servei i que siga personal laboral qui el doni.
Volen fer-vos la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt 9 és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 10/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor a l'informe 325/2015 de 13 d'octubre i en conseqüència aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 10/2015 que es presenta a l'annex adjunt per un import total de 6.882 euros en 89 cèntims d'euro i que corresponen a factures que s'agrupen a la relació 1001.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. aquest pagament correspon al subministrament de la llum i el gas de les escoles. La llei diu que les competències dels ajuntaments pagar el que és el manteniment, però no diu res del subministrament. Per tant, la intervenció de l'Ajuntament entén que això no és una competència municipal i que no deurien fer aquest pagament. Tenim ahí alguna discrepància, però bueno. Anem a parlar amb conselleria per tal de que clarifique de qui és competència, si de l'Ajuntament o de conselleria.
Volen fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el punt desè és dictamen a la proposta d'aprovació de subvenció nominativa a favor de l'entitat de dany cerebral sobrevingut Ateneu Castelló i la posterior firma del conveni per al desenvolupament del programa d'atenció integral de persones amb dany cerebral adquirit en la zona nord de Castelló.
La Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Aprovar la subvenció nominativa per un import de 2.500 euros a favor de l'entitat dany cerebral sobrevingut Ateneu Castelló per al programa d'atenció integral de persones amb dany cerebral adquirit en la zona nord durant l'exercici 2015. I en segon lloc, subscriure posteriorment un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'entitat Fundació Dany Cerebral sobrevingut Ateneu Castelló per al desenvolupament del projecte indicat a l'exercici 2015.
Senyora Escudero.
Gràcies, senyora alcaldessa. Pues bé, de manera informativa, comentar una mica quines són les característiques i els objectius de l'entitat social Ateneu, que són les que motiven la formalització d'este sistema de conveni amb l'Ajuntament. Dir que Ateneu ofereix una atenció personalitzada a persones amb dany cerebral que han tingut seqüeles greus, de manera que puguen aconseguir el màxim grau d'autonomia i d'independència, i per una altra banda també ofereixen un suport familiar, és a dir, orientar, informar, assessorar, de manera que es normalitzi el màxim possible l'entorn familiar del pacient afectat. La situació d'Ateneu és especial perquè està oferint un servei que és comarcal, és a dir, rep usuaris que no són només de Benicarló. Per aquest motiu, li arriba també una subvenció per part de Diputació a través dels pobles que es beneficien dels serveis d'Ateneu Benicarló. I el tipus de característiques especials d'aquesta entitat fan que no sigui objectiu valorar-la dins dels mateixos criteris de les subvencions socials que s'estan otorgant a altres entitats, tant per tipus de servei com per l'àmbit territorial al que abasteix. Hem de dir que a banda del suport econòmic que rep Ateneu per part del conveni que repetís l'any passat ja se'ls donava, hi ha també un suport material al seu programa, tant per l'espai que se'ls cedís a l'escola IRTA com per la dotació material que s'ha fet dins d'aquest mateix espai per poder desenvolupar el programa com cal. I per últim, que és possible que aquest conveni l'any que ve sofrisca canvis perquè l'equip de govern té intenció de tractar el 2016 amb la Conselleria de Sanitat perquè el volum de funcions dins de l'àmbit sanitari està creixent, a banda de la part que estan fent de suport familiar. Per tant, creiem que pot ser possible transferir algunes de les competències que ara mateix s'estan assumint de manera municipal per les que les assumisca la Conselleria de Sanitat.
Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 11 és una moció que va entrar en fecha i forma per part del Partit Popular, que era una proposta d'instal·lar la Generalitat Valenciana per a la transferència de diners per fer front al pla de xarxa llibres i de la publicació de la normativa per a la concessió dels ajuts. Senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Com li he comunicat este matí, és una moció que anem a retirar-la, donar compte de que el que se pretenia en esta moció realment ja s'ha portat a terme. Simplement volia manifestar que és una moció que inicialment s'ha presentat a nivell provincial per Partit Popular a instàncies de la representació provincial el 8 d'octubre de l'any 2015, que me vaig excusar el dia de la Junta de Portaveus pensant que les mocions primer tenien que presentar-les per registre i ja on queda que primer les presentarem per Junta de Portaveus i després una vegada estiguessin consensuades o no, pues després ja les registraríem, estic completament d'acord, però que la van presentar definitivament el 6 d'octubre del 2015 i si se'm permet l'expressió me vaig permetir el luxe de maquillar-la, és a dir, jo no estava de tot d'acord en com estava plantejada la moció a nivell provincial i com es va comentar a la Junta de Portaveus pues vaig eliminar el que eren referències personals, a qui poguera els noms de qui se referia allí com a president de la Generalitat o com a conseller de Cultura, vaig eliminar també el que són referències polítiques i vaig eliminar també i va ser eliminat també el que era, el que es pretenia, que era que se faguera la notificació a tots els pares de Benicarló de la moció d'esta casa de que haguera prosperat, no? Simplement el que trato de manifestar és de que no sempre a medida que se'm trasladen, igual a nosaltres que a vostès, les mocions, pues, a nivell provincial, anem a acceptar-les directament com molt les plantegen, sinó que mos, anem a permetir el luxe d'adaptar-les i a deixar-les el menys polititzades possible que sigui, i que siguin el més pràctiques, no? No, òbviament, retirant la moció, considero que seria incorrecte procedir a la lectura de la moció esta, per supost que no. Simplement dir que se tratava d'entendre que s'estava adquirint per part, i era algo que penso que compartíem tots, per part de la Generalitat Valenciana, uns compromisos respecte al tema de la gratuïtat dels llibres de text que afectaven a tercers, entre ells nosaltres, com a Ajuntament, que se mos crea una sèrie d'obligacions i que no havia hi hagut la participació que era la necessària, i que s'havien generat una sèrie d'expectatives respecte dels pares, que ara posen la normativa que hi ha, se desarrolle, no? Era una... Tots aquests antecedents venen ja des del setembre del 2015, on va haver una comunicació als ajuntaments per part de la Direcció General d'Administració Local, on s'instava als ajuntaments, i això ho recordarem tots, que antes de final del 2014 tenien que tindre preparats 100 euros per alumne per atendre este projecte de programa de gratuïtat de llibres de text, i que dient que l'ordre sortiria antes de finalitzar l'octubre del 2015, que efectivament sí que s'ha produït, no? Esta ordre sí que m'agradaria breument dir que és una ordre que va sortir fa dos dies, avui estem a dia 29, va sortir el dia 26 al diari oficial.
Si vol, perdona que l'interrompisque, però després sí que n'hi ha una moció en este sentit del tema de xarxa llibres que presenta.
Pues luego la podem comentar.
Després simplement vostè anuncia que retira el punt de l'ordre del dia perquè ja no procedís. Si vol,
jo no sabia si al final la moció aniria o no aniria, si me comenta que després vindrà la moció, luego quizás podem comentar el contingut de la ordre o el que faiga al cas al tema este, i simplement reiterar que retira la moció per innecessaritat i perquè entenem que està ja complint la finalitat que tenia la mateixa.
Jo entenc, simplement dir-li que jo entenc que vostè retira la moció, pues, perquè aquí instava la Generalitat a tindre preparada la dotació pressupostària, se suposa que ja la té la Generalitat perquè va treure l'ordre el dia 27 d'octubre, de manera que quan surt una ordre ja està tota la consignació pressupostària en quines partides aniran els diners, insta la Generalitat a que publiqui de forma immediata la normativa, ja l'ha publicat, o sigui, això no té sentit, aquesta moció s'havia quedat completament desfasada a dia d'avui, i instal·la l'equip de govern municipal que inici els tràmits de modificació de crèdit. Lògicament ho haurem de fer si sí, hem de pagar els llibres. I sol·licita justificar la Diputació el total de les quantitats, doncs això és el que està a l'ordre, precisament les obligacions que té l'Ajuntament. De manera que aquesta moció que vostè va presentar el 16 d'octubre a dia d'avui no té sentit, perquè tot el que vostè demanava ja s'ha complit per part de la Generalitat Valenciana, i entenc que la retire, simplement això.
Així no ho he dit.
Després, si vol que parlessin de l'ordre, doncs, com que estarà la moció que entra per urgència, doncs, suposo que ho podrem debatir. Bé, ara no està en l'ordre del dia, però hi ha unes urgències que van passar ahir per comissió d'Hisenda. Primer s'hauria de justificar l'urgència, bueno, sometem primer a votació la inclusió d'aquestes urgències al ple de l'ordre del dia, i la justificació pues, ve donada perquè són la majoria modificacions pressupostàries que s'han de portar a terme, o sigui, s'han d'aprovar en aquest ple perquè després té un procediment legal d'exposició pública i tal, que si no ja no arribaríem a final d'any, de manera que per això se porten per via d'urgència en este ple. Aprovem, passem a votació la inclusió per urgència de tots els punts de la comissió informativa d'Hisenda. Està clar? Vinga, doncs. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Bé, el primer punt de l'urgència és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient increment d'aplicació pressupostària, el subconcept de la qual és 1500.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta: autoritzar l'augment de la consignació pressupostària de l'aplicació pressupostària del subconcepte 1500, que s'anomena gratificacions, per un import total de 27.182 euros, d'acord amb el següent desglossament: Seguretat i Ordre Públic, gratificacions per import de 10.729,40 cèntims d'euro. Urbanisme, gratificacions per import de 1.500 euros. Mercats, gratificacions per import de 8.562 euros. I Administració General, gratificacions per import de 6.390,80 cèntims d'euro.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. El que estem demanant és un increment d'aquesta aplicació pressupostària, com bé ha dit el senyor secretari, que és la de gratificacions, donat que la quantia pressupostada no era suficient per tal de poder abastir totes les necessitats que té l'Ajuntament per acabar l'any. Dins del desglossament que ha dit el senyor secretari, la més important és la del servei de la policia. També tenim algo en la brigada municipal, que són les dues partides que més hores extra estan necessitant, i la de mercats ha sigut debut a que, donat a una jubilació, de moment no s'ha cobert aquesta persona, i és una persona que està fent hores extra per substituir aquesta baixa expertat que se'ns ha disparat ahir les hores extra.
Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària número 2/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta d'acord. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número 2/2015 per un import de 73.007,76 euros, amb el següent detall. Donar de baixa el següent projecte que consta a l'annex d'inversions de l'exercici 2015 i que correspon a una inversió destinada a ús general anomenada adaptació en Sant Gregori per total de 73.007,76 euros i en conseqüència modificar el pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari pel mateix import financiat amb baixes del projecte que he esmentat amb el següent desglossament: instal·lació elèctrica i ascensor de l'edifici Sant Gregori.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta modificació correspon al capítol d'inversions i el tema està en que es vol dur a terme unes inversions, com explicava el senyor secretari de Sant Gregori, per a la millora de les instal·lacions del bar de Sant Gregori, concretament de la instal·lació elèctrica i de l'ascensor. La quantia està pressupostada, però no estava a l'aplicació que deuria, ja que es trobava una partida per a ús general, quan devia trobar-se en una partida per a ús de servei públic. El matís és important, ja que comptablement tenen tractaments diferents, com que, per exemple, els béns d'ús general no s'amortitzen mentre que és de servei públic, sí. Aquesta és la raó per la que s'havia de fer la modificació pressupostària per poder dur a terme la inversió.
Jo simplement vull dir que, clar, quan se diu donar de baixa l'adaptació de Sant Gregori, no és que se dona de baixa, simplement que se canvia de nom, com molt bé ha explicat el senyor Flors, i sí que se farà el que és l'adaptació de Sant Gregori col·locant un ascensor i canviant la instal·lació elèctrica. De manera que això estava en el pressupost del 2015, vull dir, estava pressupostat en el capítol d'inversions, simplement és una qüestió tècnica de canvi de nom, però que és el mateix. Exactament. Volem fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el següent punt és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària número 3/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número 3/2015 mitjançant una transferència de crèdit per import de 120.000 euros amb el següent detall. Crèdits a disminuir, seguretat i ordre públic en referència a els sous de grup A1, de C1, trienis, complement de destí, complement específic per un import de 120.000 euros i en conseqüència els crèdits a augmentar serien els d'administració financera i tributària, serveis de recaudació per import de 120.000 euros.
Senyor Flors.
Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta sí que és una modificació pressupostària. Els diners d'on surten és del capítol 1, degut a que ja no totes les baixes estan cobertes, per tant, hi tenim algun sobrant de diners, i passen a cobrir el servei de recaptació que ens presta per part de la Diputació de Castelló. I aquesta modificació és deguda a que també es va pressupostar de manera insuficient i, per tant, totes les factures que ens passaran d'ací a final d'any no tenien diners suficients pressupostats, i és per això que també l'hem de dotar per a poder fer front a aquestes despeses.
Volem fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 11/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor a l'informe 341/2015 de 26 d'octubre i en conseqüència aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 11/2015 que es presenta a l'annex que s'adjunta per un total de 13.311,95 d'euro i que correspon a les factures de la relació 1.101.
Senyor Flaus, ho explica.
Sí, aquestes factures que portem via extrajudicial corresponen a les últimes factures que quedaven pendents dels terrenys on tenim situat el col·legi de l'Àngel Esteban. Ja en el pla anterior es van importar les del primer trimestre, on el company Sánchez va explicar per què no tenien contracte. En l'actualitat ja s'està redactant el contracte perquè ja no vinguin, i aquestes factures s'havien quedat pendents i és per això que han entrat en este ple per allà abonar-les i posar-nos al dia amb els propietaris dels terrenys.
Volem posar la paraula. Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El següent punt és el dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor a l'informe 342/2015 de 26 d'octubre i, en conseqüència, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 12/2015 que es presenta a l'annex adjunt per un total de 2.720 euros i que corresponen a factures que s'agrupen a la relació 1.201.
Senyor Flaus.
En aquest cas estem parlant de factures que són de mitjans de comunicació, que també va enviar extrajudicial per la raó d'alguns canvis abans, ja que vulneren la llei de contractes. Deberíem tindre els contractes, no els tenim, i donat que el servei ens han prestat i els hem de pagar, se'ls pague per aquesta via.
Volem fer ús de la paraula. Passem al punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. I l'últim ja és dictamen a la proposta d'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 13/2015.
La Comissió Informativa d'Hisenda ha dictaminat de forma favorable la següent proposta. Resoldre la discrepància formulada pel senyor interventor a l'informe 343/2015 de 26 d'octubre i, en conseqüència, aprovar el reconeixement extrajudicial 13/2015 que es presenta a l'annex adjunt per un total de 59.532 euros i que correspon a factures de la relació 1.301.
Senyor Flors.
Bé, aquest extrajudicial correspon al pagament de les factures de les marquesines. L'extrajudicial ve degut a que l'Ajuntament no té competències en aquesta matèria. Aquestes marquesines les van fer canviar l'antic equip de govern. Ens consta que va ser després de requerir diverses voltes a la Generalitat que les canviara, i donat que no ho feien, van decidir fer-lo. Evidentment no són competències nostres i és per això que també passa per aquesta via.
Algú vol fer ús de la paraula? Passem al punt de votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Bé, després d'acabar-se tots els punts de les urgències, passem a la part de control, que és la sèrie de comptes dels decrets i resolucions d'alcaldia i tenències d'alcaldia. Això és tota la relació de decrets que s'han estat dictant des del 16 de setembre fins al 15 d'octubre de 2015, que han tingut accés tots els grups polítics, i el punt 13 és precs, preguntes i mocions. Si presentem primer la moció presentada per l'equip de govern format pels grups PSB, PSOE, Compromís i Esquerra Republicana. Justifiquem l'urgència i després la passem a votació. Justifico jo mateix l'urgència i després ja la defensa del senyor Flors o el senyor. L'urgència d'esta moció, que fa referència també al mateix projecte de pla xarxa llibres que hem dit abans, que va sortir l'ordre el dia 27 d'octubre, és perquè la proposta d'acord és instar el president de la Diputació a adoptar els acords necessaris per a copiar el model de la Diputació de València amb la finalitat d'ajudar els ajuntaments de la província a fer front al pagament de les seues quotes de la xarxa llibres. És urgent per què? Pues perquè, com s'ha dit abans, pues els ajuntaments haurem de fer unes modificacions pressupostàries per a fer front a tots aquests pagaments, perquè no estaven consignats, evidentment, als pressupostos, però la Diputació de València molt generosa i, a més, utilitzant els remanents de tesoreria que també disposa la Diputació de Castelló, pues, ha fet una operació que nosaltres considerem que és molt interessant i que ens podria beneficiar a tots els ajuntaments de la província de Castelló. De manera que l'urgència ve motivada precisament perquè només tenim 15 dies per adherir-nos a la xarxa de llibres, haurem de fer les modificacions pressupostàries i per això presentem aquesta moció perquè se prenguin aquests acords. Vaig a favor de l'urgència. Ah, perdó. Sí, perdó, volem fer ús de la paraula, senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies. Nosaltres anem a posar-nos al tema de l'urgència. Entenem que, efectivament, l'ordre ha sortit, són 15 dies, realment són 15 dies hàbils, són 3 setmanes. El tema del plan de la xarxa llibres no és només un tema de pleno, sinó que també se pot aprovar per Junta de Govern. I entenem que, com es posarem després, no hi ha hagut la suficient informació com per poder entendre l'urgència de fer-se això. I sobretot també perquè la mateixa normativa està establint que són les entitats, els ajuntaments o les entitats menors que se puguen acollir en aquesta sol·licitud de que sigui Diputació que hi faci l'anticipo. En primer lloc, primer se tindrà, entenem, de la lectura de la pròpia normativa, que en primer se tindrà que adherir-se al tema del programa de la xarxa llibres, i les que estiguin adherir seran les que després podran sol·licitar la Diputació. És a dir, ens podem trobar, si no, una espècie de falta de legitimació davant de Diputació al moment de sol·licitar aquesta participació o anticipació de lo que és la part que pugui correspondre a l'Ajuntament, i en tot cas se tindria una espècie de falta de legitimitat des del punt de vista en què si primer no hem aprovat i l'adherim al tema de la xarxa de llibres, que no dic que tenga que ser en el pleno, que pot ser en Junta de Govern, no té sentit el demanar la sol·licitud antes d'haver-se aprovat el tema de l'adhesió al programa de la xarxa de llibres. Moltes gràcies.
Senyor Manyà, jo el que li he de dir és que no estem aprovant l'adhesió al tema de xarxa, al pla de xarxa llibres, sinó que estem portem al ple una moció per a que s'aprenguin els acords necessaris per part de la Diputació per ajudar els ajuntaments de manera genèrica. De manera que, com vostè podrà comprendre, nosaltres sí que ens adherirem al pla de xarxa llibres i el que estem dient és que tot la Diputació ajuda a tots els ajuntaments de la província de Castelló, tal com ha fet la Diputació de València. De manera que simplement esta moció és urgent perquè el tema de l'adhesió a xarxa de llibres només tenim 15 dies i el tema del finançament pues, també corre pressa. De manera que sí que presentem la moció. Senyor Martí?
Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres entenem que és un tema important, és un tema bàsic en les circumstàncies en què estem, ajudar les famílies que tenen fills en edat escolar, d'escolarització obligatòria, però tant pensem que n'hi ha que fer tots els possibles perquè al final aquesta gent tingui l'ajuda. Sí que és cert que possiblement no ens han comunicat adequadament, sí que és cert que tenim un conveni, un acord de caballeros o de caballeros i dames, en el que les coses les parlem abans i les presentem en Junta de Portaveus. És veritat que la llei se va aprovar dimarts i la Junta de Portaveus ja havia assegut, o la modificació pressupostària, i tal vegada pues, bueno, no s'ha pogut portar Junta de Portaveus. Però jo personalment sí que noto a faltar pues bueno, un poquet més de diàleg en aquestes coses. Nosaltres avui teníem que presentar una moció que se me va indicar per petició del secretari després d'ahir que no la podíem aportar avui perquè havia que modificar unes petites coses. Hem tingut temps per fer-ho quasi 3 setmanes, ho hem decidit a última hora, no he pogut reaccionar i no presentem la moció que tenia a pensar Ciutadans avui. El Partit Popular també tenia a pensar presentar una moció que també s'ha quedat un poc descol·locat per les circumstàncies i vostès molt han ficat en cullereta, que mos pareix que com l'objectiu és bo, anem a votar a favor de l'urgència i a favor de la moció, però sí que agrairíem que bueno, un poc més de transparència, que contaran en altres, com us explicaran les coses en temps. Els meus companys estan sorpresos perquè no han tingut temps de veure-la, els companys del PP em sembla que també, i és l'únic recriminable, el no haver-lo parlat abans, obertament, mira, passa això, aquestes són les circumstàncies, no m'ha presentat això, que vos pareix, mos pareix bé, ja està. D'acord? No t'hem faltat més això. Gràcies, senyoria.
Senyor Martí, jo el que li he de dir és que la primera moció del Grup Popular sí que la van presentar en temps i forma, però això està a l'ordre del dia, que avui l'han retirat, i aquesta moció jo sí que la vaig enviar per correu electrònic per a que vostès la llisquessin i la poguessin consensuar. Allí ho vaig argumentar exactament perquè en el correu electrònic els dia perquè se presentava aquesta moció i era una moció que s'havia presentat a la Diputació per part dels grups de l'oposició perquè la Diputació està governada pel Partit Popular i vostè ho ha barrejat una mica en la seva moció que havia presentat. La seva moció era un altre cas i a més hi havia un informe del senyor secretari perquè no se podia portar aquella moció a un ple que és un acte públic i que se tenia que debatir sobre un bé que no era municipal i que a més no se podia iniciar un expedient si no era petició de part. De manera que li vam dir que si ho podia fer en forma de prec, perquè allò no se podia portar en forma de moció. Si vostè vol presentar una moció, sàpiga, si llegeix el ROF, que les mocions inclús se poden presentar en el mateix moment en què estem en el ple. De manera que si vostès volguessin presentar una moció en el moment d'efectuar-se el ple, se tindria que admitir, encara que no s'hagués llegit res. Està clar que aquí sempre hi ha un acord en què les mocions se porten a junta per de veu per si se volen consensuar. Sempre i quan pues, no siguin urgents, com és el cas d'esta, i jo us ho vaig enviar als portaveus per correu electrònic perquè vostès la poguessin llegir i la poguessin passar als seus companys per correu electrònic. Avui en dia les tecnologies ens permeten aquestes coses, no fa falta imprimir en paper i enterar-se tot, però que realment sí que penso que han tingut accés a ella. Este matí he parlat amb el senyor Manyà i així li ho he fet saber també. Simplement això. Algú més vol? Passem el punt a votació, la urgència. Vots a favor? S'aprova per... Ah, perdó. Vaig en contra. Vale, 13 vaig a favor. No, 14 vaig a favor i 6 en contra i 7 en contra. Avui 6. Bé, és una moció que fa referència a educació, però la defensarà el senyor Flors perquè és un tema econòmic, perquè com que i va estar ella a la reunió. Això no vol dir que si el senyor Bueno vol fer alguna puntualització, que és el regidor d'Educació, pues, també pot parlar. Senyor Flors.
Gràcies, senyor alcaldessa. Vaig a passar a la lectura de la moció i després la comentaré l'exposició de motius, efectivament. Sent conscients de la greu situació econòmica que travessa la Generalitat Valenciana, això no serà impediment perquè s'adopten mesures que repercutisquen directament en les persones. Per aconseguir aquest objectiu cal prioritzar despeses, millorar la gestió i treballar conjuntament totes les administracions públiques. El Pla Xarxa Llibres té en la seva mateixa concepció un canvi important en la cultura de cooperació i col·laboració entre totes les administracions públiques, la Generalitat, les Diputacions i els Ajuntaments treballant junts per a donar respostes a les necessitats de la ciutadania. I és en aquesta col·laboració i en aquesta cooperació on radica el sentit de la moció. A la investidura del president de la Diputació de Castelló, que va tenir lloc fa només 4 mesos, el vicepresident anunciava davant la província de Castelló el superàvit dels comptes d'aquesta institució i un romanent de 36 milions d'euros que es posarien a disposició dels ajuntaments per a les necessitats que puguen sorgir. La Diputació ha manifestat en acord plenari, consensuat per tots els grups polítics, la seva voluntat d'adherir-se al Pla Xarxa Llibres del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria en el nostre territori. La Diputació de València va aprovar en sessió plenària celebrada el 20 d'octubre passat habilitar els 16,2 milions d'euros corresponents a la seva participació i la dels ajuntaments de la província en el programa de gratuïtat de llibres de text de la Generalitat Valenciana, mitjançant l'aprovació d'una modificació pressupostària. La Corporació Provincial abona amb aquest import la part que li correspon i també la que li toca pagar als ajuntaments en 2015 per ajudar als municipis que podien tenir problemes per a fer front a aquesta despesa. La mesura permetrà als ajuntaments planificar la seva incorporació econòmica al programa per a l'any 2016, evitant així que aquells ajuntaments que puguin tenir alguna dificultat per a fer front al pagament dels llibres tinguin la liquiditat necessària. Per tot això es presenta la següent proposta d'acord. El ple d'Ajuntament de Benicarló insta al president de la Diputació a 1. Adoptar els acords necessaris per a copiar el model de la Diputació de València, amb la finalitat d'ajudar als ajuntaments de la província a fer front al pagament de les seues quotes de la xarxa de llibres en l'exercici 2015. I segon, adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària corresponent a la participació econòmica dels ajuntaments de la província de Castelló que manifesten la seva voluntat d'adherir-se al pla xarxa de llibres en l'esmentat pla. El que estem demanant en aquesta moció és que la Diputació de Castelló siga honesta amb els seus ajuntaments. Com ja he dit, tenen remanents suficients com per a donar el mateix pas que ha donat la Diputació de València. El que ha fet la Diputació de València permet als ajuntaments de la província de València que puguen pagar els primers 100 euros a partir del dia 1 de desembre, sense haver de fer cap tipus de modificació pressupostària en el 2015, estalviant temps i recursos i donant un suport immediat als ciutadans. Això és possible ja que la Diputació aporta els 33,3 euros del 2015 que li corresponen i els 33,3 euros que li corresponen també el 2016. Els ha transferit a la Generalitat i aquesta transferirà als ajuntaments de València directament els 100 euros que li corresponen. Ja l'any 2016 aquests ajuntaments podran directament en el seu pressupost dotar la partida que correspon als seus 33 euros més els 33 que ja la Diputació els ha avançat. La Diputació de Castelló sí que ha anunciat que ha preparat una partida, però demanant que siguin els ajuntaments els que abonen els 100 euros quan aquests tinguin les factures, justifiquen els pagaments i així abonar els 33 euros que li corresponen. Això suposa que els ajuntaments de Castelló tinguéssim que fer modificacions amb el que això comporta de retras amb el temps, així com l'esforç de buscar diners d'un quasi exhaurit pressupost d'aquest any. Aquestes són les raons per les que volem presentar la moció.
Algú vol fer ús de la paraula? Senyor Manyà.
Moltes gràcies. Com antes han dit, entenem, en primer lloc, que no correixia, que no procedia el tema per urgència, però és que, a més, entenem que la nostra posició d'abstenció no és perquè no compartiguessin que, efectivament, la Diputació pot i deuria, quizás, el fer-lo, sinó més que res per un tema de formes. És a dir, efectivament, jo ahir vostè m'ha passat un correu electrònic que no tenia ninguna necessitat de passar-me, efectivament, conforme al ROF, jo li ho agraeixo. Jo he vist este matí el correu electrònic i entenc que hauria pogut ser donat, que insisteixo, que entenc que no és un tema d'urgència, haver-lo passat per junta de portaveus, aunque també sé que no és necessari, o bé, inclús este matí hem pogut convocar els portaveus que estem en l'oposició per poder plantejar-nos un poc més sobre el que és la norma i tal, no? Que també sé que no és necessari, però que penso que hauria pogut ser convenient pues, per explicar el que és l'ordre i poder fer les gestions necessàries també els nostres companys de Diputació, perquè entenem que ara nosaltres estem fent una sol·licitud a nivell de poble, però no podem oblidar que tenim uns representants, tant nosaltres com tots vostès representants de la Diputació Provincial, que són els que coneixen la mecànica que hi ha allí i que són els que, sense fer política, se'ls pot plantejar perfectament, inclús forçant-los o recomanant-los el que efectivament se facin les modificacions que siguin necessàries, no? Però per això n'hi ha que conèixer quina és la situació de l'ordre i a fecha d'avui desconeixem quina serà la postura de Benicarló. Si en el tema de l'adhesió a la xarxa de lliures dirà vaig a participar en el primer pago, el primer període que serà el 2015 i després en el 2016, o per lo que pareix entendre des del que s'està comentant aquí, pareix que se traslladarà tot al 2016 acollint-se a les tres possibilitats que hi ha de l'ordre. Però independentment d'aquests temes de forma, entenc que si bé no era necessari, sí que hauria sigut just o convenient pel bon fit de la moció si per lo menos se volia tindre el nostre recolzament, no? Però també, com havia avançat abans, hi ha un tema que no és simplement de forma, sinó que és un tema de fondo, perquè entenem que va poder tindre legitimitat conforme a la normativa que hi ha en l'ordre, fa falta que primer hi hagi una sol·licitud d'adhesió, que com dic, no se té per què fer per pleno, sinó que se pot fer per junta, i la mateixa junta pot sol·licitar-lo en posterioritat i després ja tindrà tot el nostre apoyo que faria falta. El fet de presentar-lo avui en el pleno jo considero que és un tema d'oportunitat política sense ser necessari. Penso que el que hi ha que fer és conèixer bé, explicar bé en quina situació està, i llavors fer que els nostres representants que estan a la Diputació facin les coses que siguin necessaris per fer-lo. Per això, sobretot, ja no pel tema de fondo, que també, sinó per les formes en les quals i per les preses que s'ha portat aquesta moció sense entendre que sigui necessària aquesta urgència, la nostra postura serà d'abstenció.
Bé, jo ara li contestarà el senyor Flors, però jo sí que voldria afegir que demà a la Junta de Govern portarem el punt de l'adhesió. Per què no l'han portat avui? Pues perquè l'ordre va sortir ahir i s'ha de fiscalitzar per part d'intervenció. Intervenció no ha tingut temps de fer els informes pertinents i realment sí que allò sí que s'hi ha hagut un expedient que vostès no hi haguessin pogut ni veure, perquè pràcticament s'hagués tingut que acabar a última hora del matí. De manera que sí que per això pues, portarem demà l'adhesió a Junta de Govern al pla de xarxa de llibres. No? Però això és una moció que no té res que veure en l'adhesió, com li he dit abans. Senyor Flors.
Bé.
Gràcies, senyora alcaldessa. Efectivament, com la senyora alcaldessa ha dit, el que és l'adhesió ho portarem demà en Junta de Govern. El que estem demanant en aquesta moció és que si la Diputació de Castelló fa el mateix que ha fet la Diputació de València, els ajuntaments no tenim que pensar més ni buscar ni trencar-nos els quartos, ja en el 2016 pressupostarem i podrem fer. De fet, els pares de la província de València podran cobrar ja a partir de l'1 de desembre gràcies a aquest recolzament que li ha donat la Diputació de València a la Generalitat. Ens estem trobant que la Diputació de Castelló no està dient que no vol pagar, jo no estic dient això, però estem demanant que facin este mateix pas i que els pares i els alumnes de Castelló no es vegin agreujats en comparació amb els pares de València. el que des de la Diputació de Castelló no ens estiguen, no vulguen fer-ho, que ens estiguen dient, no, no, tu paga i quan tingues les factures me les presentes i jo te ho abonaré, dificulta el procés, inclús arriba a pensar que si estan boicotejant d'alguna manera aquest pas que està donant la Generalitat. No voldria jo pensar això, però sabent que hi ha remanents i sabent que es pot fer, és per això que estem presentant aquesta moció. És a dir, doneu facilitat. La Diputació, al final, teòricament és l'Ajuntament de tots, ha de donar suport. L'estem demanant. Ara mateix ens fa falta i ho estem demanant.
Senyor Martí, volia parlar? Senyor Martí.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, a nosaltres ens importa bastant més els problemes dels nostres ciutadans que la política. Efectivament, siga això una oportunitat política que vostès vulguin aprofitar o no ho siga, a nosaltres ens importa poc. El que realment ens importa és que pensem que fer aquesta reflexioneta a la Diputació és una cosa bona pel ciutadà, per tant, és bo que la faiguéssim. Entenem que és urgent perquè se mos va brindar l'oportunitat d'ahir i entenem que és bo presentar-la aquí pel fet de que els ciutadans que han vingut tenen el dret a saber per què es fan les coses. I al final de la correguda el que està dient el senyor Flors entenc que és molt senzill. Vull dir, l'Ajuntament no tenim liquidesa, no sabrem d'on podrem treure aquests diners perquè els nostres ciutadans cobren aquests 100 euros d'ací uns pocs dies, i el que estem dient és, ja que la Diputació alardeja de que té liquidesa, per favor traguen vostès la seva liquidesa per ajudar la nostra gent, no a l'Ajuntament, no a nosaltres, sinó a aquests senyors que han ahí mirant, per treure'ls d'un problema, paguen vostès i l'any que ve fem números i dotem la partida pressupostària per poder-li tornar a vostè el que és de vostè. Entenem que és això i per tant entenem que és un tema realment important per moltíssimes persones que estan passant situacions límit i que nosaltres podem des d'aquí, des de la política, ajudar-los. Gràcies, senyoria.
Senyor Manyà.
Sí, moltes gràcies. Dos coses, referent al que deia el senyor Flors, jo penso que n'hi ha que distingir dues coses. En primer lloc, sí que és cert que en un principi la Diputació Provincial en els seus plantejaments i en la moció que nosaltres presentàvem estava aixina, hi havia un plantejament en què una vegada se justificara per part dels ajuntaments el pago, ell faria la seva aportació. Jo entenc que això ha quedat ja descartat des del moment en què hi ha una ordre que ja ha sortit, que segons aquesta ordre, entenc, perquè al presentar-se les coses tan de pressa, el principal inconvenient que hi ha és que nosaltres tampoc podem acudir als nostres companys de Diputació per saber quins són els plantejaments, perquè no hi ha pràcticament temps de prepresentar en l'urgència que s'ha presentat la moció esta, de poder tenir resposta a coses. Jo entenc, llegint l'ordre, que me l'he llegida consensuadament, de que el que s'està dient és de que Diputació tindrà que pagar abans perquè s'està prevenint en la mateixa ordre que tant Diputació com Generalitat, quan tinguin els diners de Diputació i Generalitat, serà quan els ajuntaments pagaran. Llavors jo entenc que això comporta l'obligació de Diputació de pagar antes i no el que se pretenia en un primer moment. I és el que entenc. Quan no hi ha hagut temps, insistixo, és el tema de l'urgència, nosaltres no podem preguntar moltes coses que penso que sobre aquest tema, que és important, mos hauria agradat poder tindre temps com per plantejar, no? Però és que, independentment d'això, i respecte al primer punt, està el tema de l'acord de la Diputació de València. Vostès podran tindre l'acord de la Diputació de València? A mi m'hauria agradat veure aquest acord de la Diputació de València per saber quins són els termes. La finalitat ja la sé, però moltes vegades no és només saber la finalitat, sinó saber quins són els termes. Ara, per exemple, la senyora alcaldessa ha manifestat que demà en Junta de Govern se farà el tema de deixar-se llibres. Bueno, l'oposició jo, per lo menos, no tinc ni idea de quina serà la postura de l'Ajuntament de cara a si aplicarà el que deia antes en el 2015 una part i el 2016 una altra, que entenc que no, o si se farà tot pel 2016, que me pareixen unes postures legítimes, però no tenim informació, no se mos dona informació, estem parlant de que tenim 15 dies hàbils, això són 3 setmanes per poder demanar-lo. Me pregunto, tanta pressa n'hi ha que se tinga que fer demà? No se mos pot explicar als de l'oposició i dir-mos consistís en això, els formatos són estos, algo d'explicació. El que no se pot és tragar el dir en urgència, que entenem que no hi ha un algo que vagin a que me pareix tot perfecte, però és que penso que les coses o se fan massa de pressa o per lo menos la posició, la veritat és que no se li està la informació, donar la informació i la transparència que se pretén. Per això, simplement per un tema de formes i perquè entenem que no, nosaltres anem a estindre-nos, aunque entenem que és just i necessari la reclamació i que ja per supost que m'agradaria a mi que la Diputació participara, sobretot perquè nosaltres tenim que defensar els interessos del nostre poble, però en els deguts temps i les degudes formes. Entonces, sempre mos tindran, si és de Xina, al seu costat. Si no, mos abstindrem. Moltes gràcies.
Senyor Flors.
Sí, el que es portarà demà a la Junta de Govern és si ens adherim o no. Res més. Després, i que serà que sí, evidentment. Després ja veurem si hem de fer modificació i paguem el 2015 o si ho farem el 2016. Clar, si si Diputació de Castelló me fa igual que s'ha fet en València, jo tinc clar el que he de fer, si no, doncs farem les modificacions o el que pertoqui.
Senyor Mañà, jo, vostè ha dit que no és urgent i que tenim 3 setmanes. Mira, en la mateixa ordre, que la tinc aquí, diu que se resolverà per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds. O sigui, se resoldrà per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds, com més prompte, millor. M'està dient el senyor secretari que penyisco l'avui i ho han enviat. Sense cap tipus d'informe d'intervenció, de moment, ja ho han enviat. Per què? Pues perquè la sol·licitud és important enviar-ho quan més prompte millor, o sigui, cosa que s'acaben els diners. De manera que, si ho diu l'ordre, es resoldrà per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds, quan més prompte ho enviéssim, pues molt més millor. Jo penso que ja està prou debatut, passem ja a la moció a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Bé, pues 6 abstencions i 14 vots a favor. Bé, l'últim punt són precs i preguntes. Tenen algun prec, pregunta? Senyor Pérez.
Moltes gràcies. Lo que el mes pasado era un prec, un ruego, hoy vuelvo a insistir en el mismo ruego. No quisiera extenderme, pero visto los acontecimientos respecto al cobro de esas mensualidades por parte del conserje de instalaciones municipales, tengo que decirles que ustedes no se ajustaron a la verdad en la contestación que tuvieron a bien, a pesar de ser un ruego, en hacer el mes pasado. No digo que mintieran, siempre digo que no se ajustaron a la verdad, y no quisiera decirlo, pero tengo que morderme la lengua para no decirlo, ¿eh? Sus palabras fueron: los trabajadores de conserjerías están al día. Solo una persona, se le dudaba un mes, está todo claro. El regidor de Sports y de Hisenda hablaba de que había una cosa que se había enterado, etcétera. Usted, como alcaldesa, dijo: ya se ha solucionado, eran problemas técnicos, cuestiones de pliegos que deben vindre o venir de la anterior legislatura. Pues no, no eran pliegos de la anterior legislatura, era el mismo pliego con vigencia hasta mediados del 2016. El por qué unos ciudadanos que trabajan no cobran era una preocupación y les hablé de la sensibilidad, pues no habían cobrado. No requieren estudio alguno esos pliegos, sino simplemente la voluntad y estar encima de que cobren Hacienda, Tesorería, etcétera, etcétera. Eso ocurrió en el pleno del 24 de septiembre. No hayan cobrado. No sé si mienten porque no se enteran, o no es mentira, simplemente es desconocimiento y no están. O simplemente la contestación es porque si cuela, cuela y queden mediante toda la paz. Podría ser también. ¿Sabe cuándo usted cobró estos consejos? El 6 de octubre. Habían cobrado los meses de julio y agosto. Y a pocos días, el 10 de octubre, ya debería haber cobrado septiembre. Por tanto, ustedes no se ajustaron a la realidad o mintieron. Tampoco hará que ocurrirá. De nuevo, ya estamos a finales de octubre y ya se le deberán cuando se cobre, a lo mejor en noviembre, ya se le debe octubre, septiembre y octubre. De nuevo 2 meses o casi 3, como ha ocurrido ahora. Esto es un ruego. Si quieren entablar conversación sobre ello, lo único que le ruego, y en sí después de los antecedentes, es que no se nos mienta a los ciudadanos, a los responsables que estamos aquí más veces, o por lo menos que se cercioren sobre el asunto, si no lo podemos considerar mentira, sino simplemente salir del paso, ¿no? Que así se solvente definitivamente este tema y que estas familias simplemente puedan vivir del trabajo sin agobios causados por la administración local. Es un ruego, nada más. Confiamos que así sea en el futuro.
¿Alguna pregunta més? ¿Algun prec? Hi havia unes preguntes del ple anterior que estaven per a contestar. La primera pregunta, que l'havia fet el senyor Mañà, és: en el passat acte de proclamació de la reina de l'Acord d'Honor es va suprimir el tradicional himne regional després de la interpretació de la bandera Vents de Nostàlgia a càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda. Qui va decidir aquesta supressió? Va ser l'alcaldia o una decisió de l'equip de govern? Aquesta és la primera pregunta que va fer, no, senyor Mañà? Bé, i la pregunta no és correcta perquè no es va suprimir el tradicional himne després de la interpretació de Vents de Nostàlgia, sinó que després de Vents de Nostàlgia no estava previst que se cantés l'himne ni que se toqués l'himne. Mire, jo, vostè feia referència també a tot el reglament de la llei 8/84 del 4 de desembre. Jo li he de dir que aquesta llei, per la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana, que és l'única que tenim actualment en què es parla de l'himne, regula en el títol segon tot allò referent a l'himne oficial de la Comunitat Valenciana i diu que en els actes solemnes que se celebren en territori de la Comunitat Valenciana l'himne oficial serà interpretat conjuntament amb l'himne nacional. Això ho diu ahir, a l'ordre. I després diu, també diu que en els actes oficials de la Generalitat Valenciana es podrà interpretar l'himne de la Comunitat, actes oficials de la Generalitat Valenciana. La citada llei, en l'article 5, diu que reglamentàriament s'establiran els actes en els quals serà obligatòria o potestativa la interpretació de l'himne. Pues en este cas li he de dir que este reglament no s'ha elaborat mai, mai, i que per tant no hi ha cap normativa que ens diga en quins casos ha de sonar l'himne i en quins no, tret del que he dit abans, els actes oficials de la Generalitat Valenciana. En el cas de l'acte de la proclamació de la Reina de les Festes Patronals, entenem que no es tracta de cap acte oficial de la Generalitat Valenciana i per tant la interpretació de l'himne no té cabuda. És més, hem consultat diferents experts en protocol que ens han confirmat que la interpretació de l'himne oficial en aquest acte seria inadequada. El més adequat en aquests casos seria interpretar l'himne oficial del municipi o, en cas de que no el tinga, com és el nostre, alguna peça identificativa del municipi, que és exactament el que vam fer. Vostè pregunta de qui va ser la decisió i si els membres de l'equip de govern estaven assabentats. Pues, bueno, la decisió va ser una decisió d'esta alcaldessa que se va consensuar en tots els membres de l'equip de govern i que venia donada pues, perquè resulta que esta alcaldessa, quan la conviden a qualsevol poble del voltant a la presentació de la Reina de les Festes, sol acudir a tots. Jo havia anat a molts de pobles dels voltants, pues, a Vinaròs, havia anat a Càlitz, havia anat a Sant Mateu, havia anat a molts de pobles i en cap d'aquests pobles s'havia ficat l'himne nacional i a mi, l'himne regional, i a mi me va aparèixer que en els pobles on tenien himne del poble se posava l'himne local, no? Cosa que pensava que estava molt bé. Com que a Benicarló no tenim himne, pues, jo sempre que vaig als concerts de la Coral, que fa molts anys que vaig, m'agrada molt la banera esta de Vents de Nostàlgia, que crec que fa referència a Benicarló i que és una banera molt, molt bonica, que a més la Coral la canta espectacularment, i això ho vaig proposar a l'equip del govern i es va considerar que era molt adequat posar-ho allí, però sense cap altra intenció de res. Vostè pregunta també si en el futur es preveu mantenir la supressió de l'himne regional en aquest acte. Pues, tal com li he dit, protocolàriament no és adequat inclús posar-lo. Es preveu en el futur suprimir l'himne regional en altres actes? No. De fet, l'himne regional el vam posar el dia 9 d'octubre i el posarem sempre que sigui, o sigui, no hi ha cap problema. Aquesta supressió va comptar amb el suport o la conformitat de tots els membres de l'equip de govern? Jo li he dit que sí. Tenint en compte que dos regidors de l'equip de govern es van quedar asseguts en els seus seients la nit de la serenata a Sant Bertomeu mentre s'interpretava l'himne regional, va tenir alguna cosa a veure aquesta supressió de l'himne amb els pactes de govern entre el PSPB i Compromís? No. Això que vostè diu, això va ser posterior a la presentació de la Reina, és no. La resposta és no. En els pactes de govern entre el PSPB i Compromís s'estableix el respecte a l'Estatut d'Autonomia? És que no només en els pactes. Tots els que estem aquí, el dia de la Constitució d'aquest Ajuntament, van prometre respectar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de manera que està clar que això no fa falta ni posar-ho cap acte. És que això se sobreentén perquè som regidors d'un ajuntament. Esta era la seva primera pregunta a la que li he contestat.
Moltes gràcies i ja sé la seva resposta.
Bé, pues. Passem a la segona pregunta. Pel que fa a la convocatòria de subvencions per a l'elaboració de plans estratègics de turisme, el BOP concorrerà l'Ajuntament en la convocatòria? En cas negatiu, per què? Es pensa elaborar un pla estratègic de turisme? En cas afirmatiu, què s'ha fet fins avui? Aquesta pregunta la contesta la regidora de Turisme, senyora Marçà.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La resposta és sí. Pensem de forma seriosa i ferma que sí que hi ha que treballar en un pla estratègic turístic. I en això sé que estem d'acord tots els grups polítics. Una, perquè així ho van dir en campanya, i dos, perquè contínuament ho estem dient. La primera i principal, perquè necessitem un pla que ens indique on estem i on volem anar. I tots sabem que de fàcil no té res. Necessitem marcar accions a realitzar, unes ràpides, o sigui, a curt termini, perquè el dia a dia del nostre poble ens ho requereix, la sèrie d'activitats que es van plantejant, i d'altres a mig i llarg termini, i d'ahir la planificació turística. Benicarló té un pla estratègic que data del 2003, que és este que està aquí. Redactat per la Conselleria de Turisme, projecte que, per cert, va suposar un any de treball, i a més en un continu treball i d'estar físicament aquí en la gent. Pla que va fer un diagnòstic de quina era la situació del municipi en aquell moment i on es proposaven línies d'actuació sobre les quals desenvolupar el model turístic del poble. I fruit d'eix estudi i gràcies a tindre eix pla estratègic va néixer el Pla de Competitivitat Turística, el qual es va crear per a desenvolupar un dels productes turístics que allí es va fixar, com era el sector nàutic. A valorar entre tots, tenim que fer és que si realment això és quasi 2 milions d'euros que ha portat aquest pla per a invertir entre Benicarló i Peníscola han aconseguit el seu objectiu. El pla de competitivitat pretenia potenciar el sector nàutic i totes les seues variants, ficar-lo en valor, i en compte d'això tindrem un arreglo en un tram de la Mar Xica, una llimpiaeta de cara a la plaça del Morrongo i 300 metres quadrats de passeig, que ja li anticipo que no compensa el haver abandonat el projecte de desenvolupament del passeig sud, que anava des del port fins a la Caracola, projecte pel que deuríem haver lluitat. Després de 12 anys, l'Ajuntament ha posat a disposició tots els recursos necessaris per a portar a terme línies d'actuació reflectides en aquell pla estratègic? S'han dut a terme totes les mesures allí contemplades? El pla estratègic s'ha quedat obsolet? La realitat de Benicarló des del 2003 ha canviat tant? Doncs hi ha aspectes en què sí, i d'altres crec que tots estarem d'acord en què no. La tècnica d'aquest Ajuntament, del pla de competitivitat, em diu que la avaluació d'aquest pla estratègic no s'ha fet. Així com també m'ha informat que des del 2009 no surten subvencions per a portar endavant plans d'excel·lència o de competitivitat. De fet, el nostre va ser un dels últims. I encara ja estan, i encara este, ja el tenim en períodes de pròrroga. I és possible que també a hores d'ara necessitem un anàlisi seriós en el resultat. Després de 3 mesos en la regidoria, ficant-nos al dia, coneixent l'àrea, el personal en el que disposem, tenim en compte que vam entrar com a regidors en la campanya d'estiu vacances, no per a nosaltres. I poquet a poquet estem ficant-nos al dia de tot el que suposa i pot suposar turisme en Benicarló en majúscules. Quan de repent apareix el 12 de setembre la proposta per part de Diputació relativa a una subvenció per a l'elaboració d'un pla estratègic, té que estar redactat, el qual té que estar redactat i finalitzat el 15 de desembre. Ho vaig traslladar als meus tècnics per a veure quina seria la seva opinió i ràpidament ens van ficar a analitzar la situació. De fet, el dia que ens va fer la pregunta, vull dir, el meu company és testic, en seguida la vaig traure i la tenia i l'estàvem mirant. Ens van ficar a analitzar la situació i no vaig a repetir-me perquè moltes de les anàlisis i de les coses que van ficar sobre la taula és el que prèviament ja he exposat. Abans ja he citat moltes d'aixes queixes i de reflexions que em van comentar. I no sols em vaig quedar en aquesta opinió. Em vaig ficar en contacte directament amb Patronat de Turisme a nivell provincial per informar-me. I així també com vaig estar en contacte amb les persones aprofitant que teníem la primera reunió del Pla de Competitivitat des que nosaltres vam entrar per a veure com estaven els assumptes i el seguiment, també els vaig traslladar als responsables que venien per part del Pla de Competitivitat de la Conselleria, els vaig traslladar el mateix interès. Ells mateixos me van remitir a que seria interessant que parlara en el departament tècnic que s'encarrega des de Conselleria i que porte tot el tema de disseny i d'assessorament en el Pla d'Acció Estratègica. I que casualment, tinc que dir-los que després de 11 o 12 anys són les mateixes persones, els mateixos tècnics. Per tant, coneixen molt bé Benicarló. De fet, van estar aquí i, de fet, vull dir, són els que van estar en contacte amb la gent. Ells són els que van redactar el projecte. Un projecte que, segons un, quan se llitja això, fica que se tindria que haver implantat en 5 o 6 anys. I a tot això, quina és la sorpresa? Que, tras el primer anàlisi intern del pla, i veiem que no ha sigut així, a més, veiem que se van instaurar 80 mesures d'aplicació ràpida. La gran majoria, totes estan per executar. La veritat, la imatge que jo crec que hem donat davant de conselleria és de poc rigor i de poca serietat. La reunió mantinguda els vaig fer partíceps de la nostra preocupació i de les mancances en el tema i els vaig transmetre el nostre interès en treballar per solventar la situació. Vam establir que tenim que iniciar, i en això em comprometo, que iniciarem un procés de revisió del grau d'execució del Pla Estratègic de Turisme de Benicarló, elaborat durant el 2002-2003, en la col·laboració de l'Agència Valenciana del Turisme. Veurem lo executat, lo no executat, i contemplarem els assumptes que segurament avui seran necessaris per al desenvolupament turístic del municipi, a mig i llarg termini. I una cosa superimportant per a mi és fer-ho de forma coordinada, des del Consell de Turisme, on participaran de forma activa els tècnics de l'Ajuntament, els tècnics de Conselleria, tots els representants dels grups polítics i gent vinculada als sectors econòmics. I que tant tenen a dir i a implicar-se. Tenim que estudiar en profunditat temes com, per exemple, tenim que revisar el paper de l'estació nàutica, una possible modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per afavorir la instal·lació d'establiments turístics, adaptar-nos i mirar cap a quines són les demandes dels nostres veïns i dels turistes que venen, que possiblement en molts aspectes ja han canviat. Tenim que promocionar les nostres empreses i també la creació d'empreses que donen servei al sector, especialment d'oci, festiu, cultural i esportiu. Treballant tots a una. És l'única manera d'avançar. Ara bé, i des d'aquí llanço que no tot ha de ser diagnòstic i accions, sinó que tenim que establir uns indicadors de seguiment, de que el que estem fent va en una bona direcció, avaluacions, una taula de seguiment semestral o el que tots acordarem, per a veure si aquestes accions i el pla funcionen. La nostra intenció està en que el pla no es quede sols en un dossier col·locat a l'armari. Per tant, sí creiem necessari treballar en aquesta direcció i en aquest objectiu, però tots junts.
Senyor Mañá.
Sí, moltes gràcies. En primer lloc, m'alegro de que s'hagi concurrit a la convocatòria, com ha manifestat. Espero que, efectivament, la subvenció la poguéssim tindre. En segon lloc, m'alegro també molt de pensar que, efectivament, com compartim tots, se tinga que fer un pla estratègic de turisme o que se tinga que adaptar el que hi ha a Viguera. I manifestar-los que per tot el que sigui el desenvolupament d'aquest pla o de l'adaptació d'aquest pla ens tindran al seu costat per el que faci falta. L'únic que lamento és que totes les informacions que a vegades se tenen que produir com a conseqüència de preguntes en el pleno no se donen les comissions informatives i us alentaria, us pregaria que ens facin partíceps de les coses que hi ha en les comissions informatives. D'aquesta forma ens evitarem fer preguntes que potser no faria falta fer-les perquè s'ha donat la suficient informació abans. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Mañá. Jo li agraeixo la pregunta. De totes maneres, també li tinc que dir que és cert. El que li he comentat fa un momentet, realment me comprometo a fer-ho. Saben que ho faré. Saben que des del Consell de Turisme, és més, inclús ja els vam llançar l'altre dia la iniciativa de que segurament fusionarem el Consell de Turisme junt en el de Comerç i en el Desenvolupament Local, perquè considerem que són àrees realment tot és promoció econòmica. Nosaltres també, des del nostre grup, creiem que ja no és que el turisme siga la solució de Benicarló, però sí és una activitat en la que possiblement durant tots aquests anys no s'ha treballat, no s'ha apostat, i també tota la població de Benicarló tenim que fer-nos una reflexió. Des de luego, jo des de la meva part, torno a repetir, me comprometo a que això així siga i a fer-los partícips i a traslladar-los. De fet, vostès tindran accés a aquesta informació. En aquests moments, jo el que he fet ha sigut traslladar-ho tant als meus companys, jo me vaig comprometre directament en José Luis i en Esther, que és la xica que personalment m'aporta el tema, a fer un estudi, que és el que estem fent, llegir i fulla per fulla fer un diagnòstic de què és el que s'ha fet i què és el que no s'ha fet. És una cosa que tant estic fent jo com passaré als meus companys del departament, per a que tots en uns documents estiga. Tota aquesta informació després li la traslladaré a vostès. Ja no només per a que vostès siguin sabedors i puguen també dir diguem l'efecte d'AFO, en plan debilitats i avantatges, sinó també perquè posar-nos a treballar en quant a propostes. I bueno, per part meva simplement el fet de que entenc que el tema de col·laborar i de participar, i que també jo també reconec que en l'àrea també soc nova i, per tant, entenc que intentaré millorar.
Jo només volia afegir una cosa. Este pla, senyora Marzà, pot dir on estava este pla estratègic de turisme de l'any 2003? On estava?
El pla estratègic de turisme, este concretament, estava al despatx de la tècnica del pla de competitivitat.
El despatx d'alcaldia.
El pla que vam trobar al despatx d'alcaldia és el pla d'acció comercial, que això també és un altre, que també ja directament, si volen, els anticipo que, lògicament, la nostra intenció és treballar en la mateixa línia.
El que vull demostrar és que són plans que estaven aquí en aquest ajuntament, però que estaven abandonats, o que mai s'han posat en marxa, o que no s'ha fet un seguiment, o no s'han utilitzat. I això és llàstima, perquè vostè reclama que se facin plans estratègics, però els que s'han fet no se'ls ha fet cas o no s'han posat en marxa. I això és molt greu, perquè el que està dient la senyora Marzà, jo em sabia que era este, però que era,
és igual.
De fet, és exactament igual el que és la caràtula i tot el demés. Quan el vam obrir, pues, passant el dit, n'hi havia de pols tota la que fes falta. Vull dir que, en efecte, era així. O sigui, que realment no s'havia obert en molts anys. És així. Bé, passem a la següent pregunta. Una pregunta que feia el senyor Pérez Ollo, que diu, s'ha parlat molt de la participació ciutadana, tots els grups polítics, però tenint en compte les comissions que s'han convocat fins ara, es convocarà els regidors de l'oposició? Aquesta pregunta, senyor Pérez, els regidors de l'oposició se convoquen sempre a les comissions perquè per reglament estan a les comissions. A què es diu que pràcticament no es convoquen comissions, tret del regidor de Cultura, no arriben a un 50%, tal com ha dit, exceptuant les convocades pel regidor de Cultura i tres comissions de Governació i d'Hisenda. Mire, jo m'he preocupat de saber quantes comissions s'havien convocat en esta legislatura des de que estem nosaltres. Mire, les comissions se van constituir el dia 16 de juliol del 2015, una vegada entra la nova corporació i en tot el reglament. Aquestes comissions se van constituir totes el mateix dia, de manera que del 16 de juliol ara han passat 4 mesos, si contem el mes de juliol, com que ja s'havien de fer comissions, juliol, agost, setembre i octubre. Pues bé, d'educació, cultura i esports se n'han convocat 6 de 8, perquè, clar, si són dues comissions a cada mes, són 8 comissions que s'haguessin tingut que fer, comptant el mes de juliol, que dic que es van constituir el dia 16. Pues de cultura se n'han convocat 6 de 8, o sigui el 75%. De la comissió de serveis al ciutadà, que és la comissió de promoció econòmica, comerç i turisme, d'estes sí que se n'han convocat només el 50%, perquè se n'han convocat només 4. Tinc aquí les dates, tant ordinàries com extraordinàries. De la comissió d'urbanisme se n'han convocat 5 de 8, en total el 62,5%. De comissions d'Hisenda, d'estes m'ho han passat, perquè resulta que la comissió d'Hisenda se n'han convocat 7 de comissions d'Hisenda i 2 comissions especials de comptes, en total 9, si n'haguessin convocat 8, se n'han convocat 9, el 112%, m'ho han passat i tot. De comissions de policia se n'han convocat 6 de 8, el 75%, i de comissions de benestar social, sanitat i participació ciutadana i joventut se n'han convocat 4 de 8, el 50%. Això dona una mitjana de comissions convocades en aquests primers 4 mesos de legislatura del 70,75 i no del 50%, com vostè dia. Jo li puc dir que nosaltres en la legislatura passada alguna vegada també ens havíem queixat d'aquest tema. Hem de considerar que en aquests 4 mesos hi ha hagut mesos inclús del mes d'agost, pues que ja sap que molts de funcionaris estan de vacances, però jo sí que penso que portem una bona mitjana de comissions convocades. Vostè se queixen a vegades de que no se porta a les comissions i no poden participar, però nosaltres mirant les actes també veiem que les comissions vostès tampoc no participen molt i realment sí que ens agradaria més que participessin d'una manera més activa i que realment pues, portessin propostes a les comissions. Però jo li puc dir que l'anterior legislatura alrededor del 60% eren les comissions que se convocaven i algunes comissions pues, passaven molts de mesos sense convocar-se, amb la qual cosa pues, no ens poden reprochar que aquest equip de govern no convoca les comissions informatives perquè sí que les convoca i a més les comissions, com he dit, són molts de punts que després se dictaminen en ple, com podem veure. Sí que n'hi ha, potser, alguna comissió que se'n convoquen menys, però suposo pues, que tractarem de convocar-ne més a sovint perquè vostès puguen fer dues comissions de cada una de les àrees al mes i entenc que sigui la seva reivindicació. Senyor Pérez.
Muchas gracias. Agradezco en parte el tono. No comparto algunas situaciones y alguna de las últimas frases tampoco. Le agradezco a la regidora la intención. Iba a ser más duro, no se lo tome muy a mal. Pero tampoco es exacto lo que usted como alcaldesa dice. yo tengo las fechas de las convocatorias de comisiones. Sin contar la permanente, que no la convocan los regidores, sino el regidor, sino la alcaldesa, para formar las estructuras de las diferentes comisiones y en los horarios, los días, etcétera, etcétera. Cuando le hicimos esta pregunta, es porque se veían ciertas intenciones. Espero que a usted la animadversión no le ciegue y analice el porqué de la pregunta, sobre todo el porqué de la pregunta. Porque creo que compartimos en el fondo el porqué de las comisiones informativas, que son comisiones de trabajo. Y en muchas cosas, y a mí me hicieron pensar ustedes, cuando tenía esa responsabilidad de convocarlas, y que compartía, y sigo compartiendo. Y además, sigo creyendo en eso. No, creo que en mi humilde trabajo en ese sentido, y usted lo sabe, que a mí me manifestó, tú eres uno de los que más las convoca en esa participación. Bien. Ustedes ya hablaron sobre las comisiones en la legislatura pasada, al inicio del 2011, pero en los meses de junio y julio. En los meses de junio y julio. Yo creo que nosotros deberíamos esperar, y así lo hemos hecho durante unos meses más, para ver cómo se sitúan entre las nuevas responsabilidades. Lo hacemos en septiembre. Lo hacemos en septiembre, no si son 3, 4, 5, 7, sino por ver cierta dinámica. Y lo que no estoy de acuerdo es que manifieste para lo que participan las comisiones, si son cosas las pocas que se convocan, y si son cosas de dar cuenta, pues tampoco. Y si hay una extraordinaria, donde hace ruegos y preguntas, pues tampoco. Pero no por voluntad dejamos. No me sienta bien, no creo que ninguno de los 10 aquí responsables de una parte de la población, los representantes de ellos, estemos de acuerdo, ninguno de solos en su manifestación al respecto. Sí que nos sigue preocupando, vista cómo van los acontecimientos, y por eso se lo decimos, que estudie, que analice más en global la pregunta, no de si son 5 o 7, que ya le digo, si quiere 4 de 7 en contratación, Hacienda 6 de 8, Bienestar Social 3 de 7, Cultura 5 de 7, Turismo 3 de 7, Urbanismo 3 de 7 y Gobernación 5 de 7. No cuento yo esa. Bueno, puede que no cuadre, incluso he comprobado todas las que yo hice, y alguna, evidentemente hay algún error de parte del técnico que tampoco vamos. Pero no ese es el tema en sí. El tema es el global, la intencionalidad de la participación. Recuerde que usted, yo le hablé de participación en la pregunta. Yo le hablé de participación. Y ustedes siempre han estado de acuerdo en eso. Estando en oposición, y a priori se supone, y así lo he manifestado, estando gobernando con responsabilidades de gobierno. Mire, nos gustaría que se siga preocupando por esto. Así me dedica a algunos concejales, nos preocupa, que siguen en la misma dinámica, y esperamos que cambien y den participación en estas comisiones de trabajo, que sean convocadas con contenidos para poder debatirlos. No que no participamos, contenidos para poder debatir. Sí es cierto que algunos, no usted, ni alguno de sus componentes, y creo que eso es alto de miras, tienen cierto estilo, y además se lo agradezco que sea así. Yo no seré quien hable de resoluciones económicas. No. Algunos de ustedes en la legislatura pasada ya lo hicieron en el mes de julio de 2011. Quien utiliza argumentos de ese estilo tan simplistas denota muchas limitaciones, incluso ciertas carencias, además. Y, por supuesto, una nula capacidad de análisis de toda la situación. ¿Quién hable de eso? Ni usted lo ha hecho, se lo agradezco, ni yo tampoco, y no lo vamos a hacer. Ciertas sospechas teníamos el 16 de julio cuando se formalizaron y estructuraron en esa permanente las comisiones en horas, días, para esas comisiones de trabajo, para todos los concejales, todos. Cuando tras su intervención, una de sus concejalas, que hoy ha tenido un tono incluso agradable, reconociendo, y la ayuda tendrá, pero si tengo que ser crítico en un momento, ya le he dicho que lo voy a ser, pero seguirá teniendo nuestra colaboración y ayuda. Pues ante esa después de ese planteamiento de los días y horas en las comisiones, tras su intervención, su compañera, concejala de Turismo y Comercio, dijo, bueno, si es convoquen, a lo que usted apostilló, ¿cómo? Que si es convoquen, así hizo, si es convoquen. Esa situación se produjo el 16 de julio, por supuesto que sí, y aquí estábamos todos. Usted le salió de repente. Y yo me pregunto, ¿usted llegará o no llegará? Todas las intenciones son buenas y seguirá teniendo nuestro apoyo. Y así lo ha manifestado en cuanto a la convocatoria de comisiones de participación y de trabajo. Bien, Ese es el fondo de la cuestión, lo que quiero ver. No si son 3 de 7 o 4 de 8. No me preocupa. Lo que más me preocupa es eso. Porque aquí, económicamente, no vamos a hablar. Mi profesión es mi profesión. Y la que estamos aquí en esta bancada, ya lo sabe cuál es. O sea que no necesitamos tampoco que se tenga que hablar de estas cuestiones. ¿Qué quiere que pensemos? Cuando en la realidad de hoy en día va acorde con esa manera, esas manifestaciones de ese día, de esa manera de actuar, pues algunos pues que no llegan, y creo que usted lo sabe, ¿no? Creo que hay que presentar las comisiones, no anunciarlo en la prensa, cosas ya realizadas como actividades, por ejemplo, de la Semana del Comercio, las actividades o los premios del comercio, salen en la prensa, salen los medios de comunicación, escritos, y aquí la oposición no puede hablar, debatir, opinar en ese sentido porque ya sale. Usted ha pedido una vez disculpas en eso, pero es que seguimos igual. Mire, hubo personas aquí en la anterior legislatura, con cierto renombre, que en julio del 2011, hay obligación de convocarlas, aunque sea con el único punto de ruegos y preguntas. De lo contrario, se vulneran derechos de la oposición. Bueno, lo que queremos es participar y trabajar. No voy a considerar si se nos vulneran nuestros derechos, aunque algunos de sus compañeros, con usted al frente, la legislatura pasada, así lo manifestaban. A priori, ya en junio o julio del 2011. De igual manera se manifestaron también el señor Ferrer y el señor Mascarell, en la misma línea, de la importancia de la participación para entre todos aportar la mejora de Benicarló. Claro que coincido con eso. Y bajo mi responsabilidad, ya sabe todo lo que hicimos en cuanto a las convocatorias como teniente de alcaldía. ¿Qué opinaría usted si le digo, cuando el compromiso es de trabajar todos juntos, la oposición no puede estar al margen? La oposición no puede conocer asuntos y decisiones del equipo de gobierno por la prensa. ¿Qué opinaría usted si le digo, queremos colaborar y aportar nuestras ideas y nuestro trabajo, pero no utilice palabras, como ha hecho anteriormente, de exclusión? No podemos permitirnos, Benicarló no puede, malgastar cap esforç, cap energía, cap talent. Esta ciudad necesita de todos, desde nuestras diferentes responsabilidades. Y a mí me parecieron esas frases geniales. ¿Las recuerda usted? ¿Verdad que sí? Y a mí me dije, cuando yo empecé en esa misma legislatura, ¿verdad? Usted como jefa de la oposición, yo, cha, molve. Yo como responsable de tener la alcaldía, tengo que convocarles comisión como participación. Tengo que convocar rápidamente el plenario de sports y el consejo como participación. En ese sentido, usted me reconocerá que hay fe. Y lo que le di mano, y de mano, es eso. No si son 3, 4, si se cobran o no. Le di mano simplemente eso. Tres meses, muchas gracias.
Señor Pérez, yo he de reconocer que a vegades no lo entenc y que no sé exactamente qué es lo que me vol dir, porque, a veure, yo entenc que vostès... Jo no he parlat d'economia i no li he reprochat de que vostès, a l'estat de l'oposició, cobren per assistències i que entenc que el que volen és que se cobren. I això no ho he dit, ho ha dit vostè, a parlar d'economia. Però sí que en el fons, sí que pareix que n'hi ha gaire un rerefons que realment el que vol dir això. I no vull acusar-lo de res, vull dir que això està clar. Però que tenen, inclús si no així, estarien legitimitats per en això. Vull dir que seria legítim que vostès reclamessin, perquè a més això està al pressupost, amb la qual seria legítim. No coincideixen les seues xifres en les meves, però és que jo tinc aquí els mails que m'han enviat tots els secretaris de les comissions. De fet, jo ahir els vaig enviar un mail que dia agrairíem feu arribar el número de comissions informatives ordinàries i extraordinàries de les vostres àrees respectives que s'han celebrat fins ara en aquesta legislatura, així com la data de celebració. Ho necessito per respondre a la pregunta del ple ordinari de demà dijous. Això ho vaig enviar jo a tots els secretaris de les comissions informatives i m'han enviat ells simplement la data, si és ordinària i extraordinària, i el número de comissió. De manera que jo sí que ho tinc de cada un dels secretaris. Si no coincideixen, ho sento molt, però les seues xifres, des de luego, no són les oficials ni moltíssim menys. Vostè parla de nul·la capacitat d'anàlisi. A qui està acusant? És que està dient que n'hi ha gent que té nul·la capacitat d'anàlisi, que no sé de si llegarà o no llegarà, això no sé el que vol dir, i que l'oposició se queixa de que s'entrem per la premsa. És que vos m'ho digui això quan realment en la legislatura anterior quantíssimes coses nosaltres mos entrem per la premsa, però moltíssimes coses i a més coses importantíssimes. En aquesta vegada jo penso que estem convocant els portaveus de l'oposició pràcticament en tots els assumptes importants que decideix l'Ajuntament, s'estan convocant totes les juntes de portaveu, s'estan fent les comissions informatives, que n'hi ha alguna que se n'ha fet menys, doncs d'ara endavant procurarem convocar-les totes, encara que sigui per a donar compte de tot el que se'ls fa. Me consta també que, per exemple, de l'àrea de benestar social n'hi ha comissions on n'hi ha molts de punts i que potser se podrien dividir en dos, però l'àrea és una àrea que s'està treballant moltíssim i que si ara se n'han convocat poc, n'hi ha material per a fer-ne no dos, i més i tot al mes. De manera que no sé per què ens està acusant de coses que no és veritat, i després en les comissions que volen participar, aportar idees, debatir, poden fer-ho tranquil·lament, és que no se'ls està reprimint absolutament res. I realment jo sí que penso que aquestes comissions informatives s'estan convocant, de fet ja he dit que en Hisenda s'estan convocant totes pràcticament, de 8 se n'han convocat 7 més 2 especials de comptes, d'urbanisme se n'han convocat 5 de 8 també, i realment pues, les comissions se van convocant. Què volen que se'n convoquen totes? Pues intentarem que se convoquen totes, encara que sigui només per a donar compte de tot el treball que s'està fent, que me consta que tot l'equip de govern està treballant moltíssim. Me sembla que la senyora Escudero volia dir alguna cosa.
Gràcies, senyora alcaldessa. Jo només volia, estem parlant d'estructures, diguem, molt orgàniques, comissions informatives, estem parlant de juntes, de govern, juntes de portaveus. Jo volia llançar-vos un repte a la part de l'oposició a explorar noves vies de participació. Jo parlo de l'àrea que conec, farà cosa d'un mes, vos van convidar a conèixer el servei de benestar social des de dins, vull dir, conèixer quin treball s'estava fent allí dins, conèixer els professionals, i se'ls va oferir directament el contacte amb el treball que es fa dia a dia des de l'àrea. Jo crec que hauríem de començar a treballar noves vies de participació on realment hi ha una participació real. Estem veient que les comissions moltes vegades la burocràcia pues, potser ens traga dins d'aixes comissions i que potser hem d'obrir nous camins de participació. Tenim les taules d'ací no res participatives que s'han començat a benestar social, però que jo espero que sigui una idea que s'exporte, i crec que en aquests llocs és on realment podrem exercir la participació que se'ns està demanant. Per tant, us demano que siguem valents els uns i els altres per tal de poder fer una participació real en uns òrgans que potser s'han quedat, no només en els òrgans que s'han quedat massa encorsetats, sinó aquesta valentia de treure la participació cap a fora.
Jo voldria afegir també que de vegades les comissions, com bé diu la senyora Escudero, són per a dictaminar punts que després es van al ple. No són de vegades llocs on se pugui debatir massa, sinó és en l'apartat de pregs i preguntes, o en alguns punts que sí que donen més per a debatir, perquè, pues perquè sí que n'hi ha aportacions. Jo li recordo que l'altre dia, quan se va fer la comissió d'urbanisme i es va portar el punt de la creació de la comissió de seguiment del pla general, en un principi la proposta era només que n'hi hagués un representant de cada grup polític. Allí es va acordar que n'hi haguessin més i va n'hi haver un rato de debat de si era interessant que n'hi hagués només un, i després si el que sometís a votació que sigui una votació ponderada o tal qual. I al final se va acordar que les mateixes persones que formen part de la comissió informativa que siguin les que formen part de la comissió de seguiment. Per part de l'equip de govern no va ser en absolut cap imposició de res, sinó que se va debatir i se va acordar entre tots els que estem allí, i este és el talent d'aquest equip de govern. Jo penso que tot esta disquisició que ha fet el senyor Pérez pues, en moltes coses realment no té raó, perquè nosaltres, com ha dit la senyora Escudero, més òrgans de participació i més temes de participació pues, no podem donar. Bueno, el preix i preguntes estem saltant-nos tot el que és el reglament, no, senyor secretari? Tenen que ser breus i concisos. Hi ha hagut una intervenció del portaveu, hem contestat, jo me pensaria no procedir res més. Senyor García, sóc benevolent, eh? No sóc com l'anterior alcalde que tallava la veu al regidor de l'oposició.
Jo seré molt curt. Per fer un resum del que volia dir el senyor Ximo Pérez, jo potser ho ficaré en un exemple fàcil, vull dir, el que no és lògic, per exemple, que en alguna comissió informativa, quan es vagi a donar compte d'alguna activitat, com per exemple va ser les activitats del comerç o els premis del comerç, se doni compte d'aquestes activitats a posteriori d'haver-se fet. Crec que no és lògic. Això és el que volia, un resum del que voldria dir el senyor Pérez Ollo.
Això ho han fet vostès moltes vegades i nosaltres ens han tingut que aguantar. Però bueno, deixem-ho estar, la pregunta està suficientment respost. Era una pregunta de ple, s'ha contestat per part de l'equip de govern i ja està, i vostès han tingut de rèplica. Bé, la següent pregunta també del senyor Pérez Ollo era: hi ha plecs que no han sortit a licitació, tot i que estan preparats des de fa molts mesos d'abans del canvi de govern. Hi ha consignació pressupostària, es passaran factures. Es tracta de la conselleria del pavelló. On està el problema? Sabem que això està pendent. Es pensa donar instruccions al regidor de contractació per tal de solucionar-ho? El senyor Sánchez li contestarà com a regidor de contractació.
Gràcies. En el cas del conserge del pavelló municipal, i tal com se va explicar en la comissió del 5 d'octubre, se van fer unes explicacions llargues en de diversos punts, llargues i pareix que satisfactòries, com me pareix que va reconèixer el senyor Pérez també en el transcurs de la comissió. Pues bueno, en este cas, el que hem patit és un retras a partir d'un informe que des de intervenció pues, qüestiona, demana determinats aclariments sobretot la forma de contractació, i este plec de clàusules tècniques pues, ha tingut que refer. Em consta que últimament s'ha acabat de fer unes últimes modificacions i pareix que tot va endavant i suposo que en breu podrà sortir. Gràcies.
Senyor Pérez.
Moltes gràcies. Como usted dice, en cierto grado de satisfacción cuando salimos de ahí, que por fin, a través de una pregunta en el Pleno, se lleva ese planteamiento a una comisión. Pero todavía está igual. Muchas gracias.
Señor Sánchez.
Uy. Sí, ahora. Bueno, todavía está igual. No ha acabado de concretarse la contratación, pero se está avanzando. Desde que se hizo la explicación hasta el día de hoy se ha seguido trabajando ahí.
Bé, hi havia una altra pregunta del senyor Perezollo que dia més plecs per licitar els monitors de la campanya d'hivern i la d'esport escolar. No se sap com es farà i a quina empresa es donarà. Fins al que sabem, el Departament d'Esport ja ha fet el seu treball, així com el seu regidor. On està el problema? Es donaran instruccions al regidor de contratació per a solucionar-ho? Señor regidor de contratación, señor Sánchez.
Gracias. Aquí estem en un tema també tècnic i també se va explicar en la citada comissió del 5 d'octubre. A partir d'una directiva de 2014, una directiva europea que deroga una anterior de 2004, que estableix com a regla general la divisió del contracte per lots per incentivar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques. Correspon a l'òrgan de contractació explicitar en l'expedient les raons que fan necessària o no aquesta divisió per lots dels contractes. Així que, com indica i com informa l'ATAC de contractació, procede a remitir l'expedient al Departament de Deportes a los efectos de que el tècnic responsable acredite que la contratació de servicios de monitores per a les campanyes deportives verano-invierno i la contratació de servicios de monitores per al programa esport escolar no suponen un fraccionamiento de contrato. Y en el supuesto de que el objeto del contrato admita fraccionamiento, si procede la realización independiente de cada una de estas partes mediante su división en lotes. A això, pues, estem davant d'un tema també d'una qüestió tècnica que ha retrasat el tema de la licitació. Les campanyes han començat amb normalitat a partir d'un contracte menor i esperem properament fer la licitació per ja tenir el contracte com Déu mana a partir del mes de gener. Gràcies.
Bé, no hi havia cap pregunta més per a contestar, perquè la tenen precs i els precs pues, són precs i no se contesten. S'alça la sessió ordinària i ara passaríem als preguntes de la part de participació ciutadana que han fet els ciutadans al plenari. La regidora de participació ciutadana, la senyorita Pérez, farà les preguntes.
Gràcies, senyora alcaldessa.
Les farem per ordre de...
D'entrada de registre.
D'entrada al registre, exactament.
Aquesta pregunta és del senyor Francisco Vallès Marzal i té relació amb les formulades al ple de setembre. Sobre el mismo concepto, hoy pregunto, en el boletín oficial del Estado aparecieron los metros cuadrados expropiados al ayuntamiento en el trazo del desvío Nacional 340, eran los terrenos ocupados en los caminos rurales por el trazo. ¿Se han cobrado estas afecciones? ¿Sí o no? Gracias.
Bé, li contesto jo al senyor Marçal, diu, los terrenos afectados, temporal o definitivamente, son de dominio público municipal, en cuanto son bienes de uso público local. Los bienes de dominio público son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Por ello, en este caso, en que unos bienes de dominio público municipal cambian de titularidad, pasa a ser el Estado su propietario, pero siguen siendo destinados a un uso público, por lo que continúan teniendo la naturaleza de bienes de dominio público. Estamos ante una mutación demanial externa. En el Departamento de Urbanismo, Área de Servicio al Territorio, consta que en fecha 22 de abril de 2015, el Ayuntamiento de Benicarló suscribió un acuerdo con la Administración Estatal en la que se establecía que no correspondía indemnización alguna por la ocupación de los suelos afectados, quedando finalizados los expedientes expropiatorios de dichas fincas. Tengo aquí el acta de comparecencia de fincas de dominio público del término municipal de Benicarló. El expediente de expropiación forzosa para la urgente ocupación de las fincas afectadas por las obras del proyecto de la carretera nacional 340, y comparecen el señor Pedro López, teniente de alcalde del delegado de urbanismo, y por parte de la administración don Álvaro Cuadrado Tarodo. Y aquí en esta acta tota una relació de béns, y al final diu: cuarto, siendo que el suelo afectado es de dominio público, no corresponde indemnización alguna por los terrenos descritos, el punto tercero, quedando finalizados los expedientes expropiatorios de las reseñadas fincas. Sigue que no, la respuesta es esta. No procedía a cobrar indemnización ninguna. Segunda pregunta.
De la señora María Asunción Martínez y Prats y Rosa María Lluch Escuder. Sent que s'ha concedit llicència d'obres per a la construcció d'un tanatori crematori al camí d'Ulldecona a nom de Nuevos Tanatorios SL, preguntem si els serveis tècnics tenen constància de que el document d'impacte ambiental utilitzat per a l'aprovació de la modificació del PJOU que afecta als terrenys que ara es pretén instal·lar un crematori titulat Documento consultivo, modificación puntual, PJOU Benicarló, calificación para uso dotacional privado vinculado al uso del cementerio de la parcela 89, polígono 20, municipio de Benicarló, promotor, Ayuntamiento de Benicarló, s'hagi revisat de forma completa perquè les referències que conté no són de Benicarló, sinó d'altres llocs com Sant Jordi o a l'ermita Sant Sebastià, el qual fan que el document no siga vàlid. Si coneixen la causa per la que eixe document, tot i erroni, no inclou cap referència als riscos per a la salut de les persones, ni a la distància en línia recta hasta la zona de població més pròxima. I si tenint en compte que un requisit important per a la tramitació i aprovació de la modificació puntual del PJOU és clarament erroni, no invalida l'aprovació de la modificació del PJOU que ens ocupa.
Bé, hi ha dues preguntes referents al tanatori i crematori, ara les contestarem. I és, el document consultiu al que fan referència les persones interessades i que acompanya a una proposta municipal de modificació del pla general per a classificar com a urbana una parcel·la de sòl urbanitzable, creant una reserva de sòl dotacional privada, per a un ús vinculat al de cementeri, té per finalitat justificar que la dita modificació de planejament no té efectes significatius en el medi ambient, a efectes de que l'òrgan ambiental competent de la Generalitat Valenciana determine si fa falta o no, amb caràcter previ a la redacció de la modificació de planejament, fer un procediment d'avaluació ambiental. Cal indicar que els dits documents no van ser redactats pels serveis tècnics municipals, ja que formaven part d'una proposta formulada per un particular. No obstant això, i com que la potestat d'iniciativa en la modificació del planejament general és exclusivament municipal, la Corporació Municipal va assumir la dita proposta com a pròpia. Així, el dit document consultiu o justificatiu va ser examinat directament pels tècnics del Servei d'Avaluació Ambiental Estratègic de la Conselleria competent en matèria de medi ambient de la Generalitat Valenciana, i en cap moment es va detectar els errors als quals fan referència les persones interessades. La Comissió d'Avaluació Ambiental, en sessió celebrada el 19 del 9 del 2013, va acordar no sotmetre a avaluació ambiental estratègica la modificació puntual del pla general en qüestió perquè es va considerar que no té efecte significatiu sobre el medi ambient. És, en tot cas, l'òrgan ambiental competent de la Generalitat el que ha d'analitzar si la justificació és suficient o no i si les circumstàncies que s'analitzen són les adequades o no, a efectes d'avaluar els efectes significatius sobre el medi ambient. Cal indicar, no obstant això, que el document consultiu i la corresponent proposta de modificació de planejament es van exposar al públic dos vegades, durant períodes d'un mes, des del 26 de març del 2013 al 26 d'abril del 2013 i, posteriorment, des del 3 de gener del 2014 fins al 3 de febrer del 2014, durant cap dels dits períodes es va formular al·legacions en el sentit que indiquen ara les persones interessades. Quant a si la modificació de planejament és vàlida o no per falta d'un requisit important, com indiquen les persones interessades, cal indicar que la tramitació ha sigut la correcta i així ho va entendre la Conselleria, ja que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló va aprovar el dit document amb caràcter definitiu en data 13 de maig del 2014. La següent pregunta, també del tanatori.
La següent pregunta també té relació també de Maria Assumpció Martínez i Prats i Rosa Maria Lluch i Escuder. Sent que s'ha concedit llicència d'obres per a la construcció d'un tanatori crematori al camí d'Ulldecona en nom de Nuevos Tanatorios SL, preguntem si els serveis tècnics tenen constància d'haver-se complimentat els projectes d'acord amb els articles 42, 43 i 44 del decret 39/2005 de 25 de febrer, del que adjuntem referència al final d'aquesta pregunta de la següent manera. Consideració de la creació d'un crematori com a ampliació del cementiri i, per tant, li són d'aplicació les normes relatives a l'ampliació dels cementiris dels articles 42 a 44 per a les quals és necessari un estudi hidrogeològic per l'ampliació del cementiri. I si no es considera una ampliació, la creació d'un perímetre de protecció qualificat com a zona dotacional i lliure de qualsevol classe de construccions al voltant del cementiri, incloent l'última ampliació. En quant a l'activitat de crematori de restes humanes, un informe favorable en matèria de sanitat pública. Gràcies.
El decret 39/2005 de 25 de febrer al que fan referència a les persones interessades és el que aprova el reglament que regula les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Els articles que s'indiquen fan referència a l'emplaçament dels cementeris de nova construcció i a l'ampliació dels cementeris existents. Segons la definició que preveu el dit reglament, cal entendre com a cementeri el recinte tancat adequadament habilitat per a inhumar restes humanes que compta amb l'oportuna autorització sanitària i altres requisits reglamentaris. Així mateix, el dit reglament entén com a ampliació del cementeri tota modificació que comporte augment de superfície o l'ampliació del nombre total d'unitats d'enterrament. Pues bé, la instal·lació d'un tanatori crematori no s'ha considerat ampliació del cementeri, atès que el que s'ha fet és habilitar una zona de serveis complementaris al cementeri i vinculats a ells, sense inhumació. Respecte a si es considera la possibilitat de creació d'un perímetre de protecció qualificat com a zona dotacional i lliure de construcció, cal indicar que al voltant del cementeri és necessària la creació de l'esmentat perímetre lliure en una franja de 25 metres. No obstant, al planificar una dotació vinculada al cementeri, es va considerar convenient traslladar eixe espai lliure de protecció a partir de les edificacions del tanatori crematori, perquè s'entenia que no té sentit establir una zona de protecció entre el crematori i el cementeri i, en canvi, no establir-la entre el crematori i les cases futures. Així es va justificar en l'informe tècnic municipal, que consta en l'expedient, que deia: la zona de reserva lliure d'edificació de 25 metres cal entendre-la a partir del límit reservat per als usos del bionívocament, als usos que bionívocament estem vinculats funcionalment al cementeri i siguen admesos en aquesta àrea de reserva que es planteja, ja que no té sentit confrontar els dits usos amb els industrials o residencials de baixa densitat possible en la resta del sector, evitant la seva colindància amb l'ús del cementeri al qual serveixen, sense perjudici de que les distàncies a mantindre a diferents sòls urbans des del cementeri s'establisquen dins dels límits de les àrees en les que realment es produeixen inhumacions prohibides en esta reserva dotacional. Respecte a l'informe favorable de l'òrgan competent en matèria de sanitat pública que s'exigís amb caràcter previ a l'otorgament de la llicència per a l'exercici de l'activitat, cal indicar que la seva necessarietat ja va ser indicada per part dels tècnics municipals en l'informe ambiental preceptiu i que va ser emès en data 10 de l'11 del 2012 pel director territorial de Sanitat de Castelló. Bueno, jo he de dir que aquestes són les respostes que els serveis tècnics han fet a les dues preguntes del tanatori i crematori. Hem consultat també els serveis jurídics externs que l'Ajuntament té contractats per a qüestions jurídiques que l'Ajuntament pot tindre. I tots els serveis tècnics, tant de l'Ajuntament com els externs, ens han manifestat que el tanatori crematori que s'està construint té tots els procediments en regla. Vull dir que no s'ha produït cap problema tècnic fins ara i per el qual s'han donat totes les llicències, inclús de la Generalitat i de l'Ajuntament, i per això s'està construint. No obstant això, a més, si en cas de que tinguéssim que paralitzar l'obra, podria tindre unes conseqüències perjudicials per l'Ajuntament, òbviament. Jo sí que he de manifestar que, tal com vam acordar en la reunió que es va tindre en les persones que adrecen aquests escrits, inclús en més persones que van vindre a fer una reunió en l'equip de govern per aquest tema, se va manifestar la voluntat d'aquest equip de govern de reunir-nos en l'empresa Nuevo Tanatorio, que és l'empresa que està construint el tanatori crematori al costat del cementeri, per poder arribar a una solució o per poder parlar en aquesta empresa a veure a quins acords se podien arribar, uns acords més polítics que tècnics, perquè tècnicament ja he dit que tenen tots els permisos en regla i tot està correcte. La reunió està prevista per a la setmana que ve, o sigui, jo m'he posat en contacte en aquesta empresa i la setmana que ve tindrem una reunió de la qual donarem compte a les persones que van vindre aquí a parlar amb nosaltres i que estan preocupades per el tema del tanatori crematori, en la qual jo espero donar-los notícies positives. Simplement puc dir això.
Gràcies. Respecte a la següent pregunta, m'agradaria fer una aclaració. És de la senyora Joaquina Forés Martí. Va entrar a dos instàncies, però en cap cas especificava que era una pregunta per al ple. Així que qualsevol persona pot fer una pregunta que sigui d'interès municipal de nivell intern, que no fa falta que arribi al ple. Vull dir, les d'interès, les de que verdaderament la persona sol·licite l'interès de que siguin públiques al ple, efectivament ho especifique. Així doncs, si era possible, me facilitaran los saberes que con nuestros impuestos pagamos a nuestros policías municipales salarios brutos según su rango. Gracias.
Señora Escudero, contestará la pregunta. Sí. Al ser la regidora de Recursos Humanos.
Gracias, señora alcaldesa. Bé, les retribucions de cada una de les categories de la plantilla de la policia local de Benicarló estan determinades per la llei 36/2014, els pressupostos generals de l'Estat l'any 2015, i així com per la vigent relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Benicarló, que està publicada al BOP de Castelló número 8 del 10 de gener del 2013. N'hi ha que dir que en aquesta publicació es poden trobar les retribucions i la relació de llocs de treball de tots els treballadors de l'Ajuntament. Per tal, estos sous són de domini públic. Però ja que ens ha fet la ciutadana la proposta, pues, acotem la seva demanda. Les retribucions brutes les hem separat per les categories de policies locals de Benicarló. Hem de dir que tenen 12 pagues anuals i 2 pagues extra. Per a la categoria d'agent, la retribució mensual seria de 1.970 euros, l'anual de 27.386. La categoria d'oficial, la mensual, 2.136 euros, anual 29.711 euros anuals. La categoria d'inspector, retribucions mensuals 2.576 euros i anual 35.556. Categoria d'intendent, retribucions mensuals 3.135 euros, 12 mensualitats, i la retribució anual 43.372 euros. I la categoria d'intendent principal, retribucions mensuals 3.556 i retribucions anuals 49.136. Hem de dir que aquestes són les retribucions establertes per a cada lloc de treball, que no inclouen les retribucions vinculades a la persona que està ocupant en aquest moment el lloc de treball, com poden ser l'antiguitat, els triennis, els serveis extraordinaris o altres retribucions.
Bé, següent pregunta.
El senyor Armando Homs Miralles. ¿Alguien de nuestra casa se ocupa total o parcialmente de vigilar el estado de nuestra ciudad día a día? ¿Pasa los partes de las incidencias a los departamentos correspondientes y hace un seguimiento de su cumplimiento? En nuestra Plaza de la Constitución, entre la fuente y el resto de plaza, existen unos 30 puntos de luz que no alumbran. Con el paso del tiempo se han ido apagando o desapareciendo. La última versión es que nos las tenían que enviar desde Alemania. Otra versión es que nos las roban. ¿Darán solución a este tema?
La pregunta la contestará el señor Ñó como regidor de los servicios municipales de la brigada.
Gràcies, alcaldessa. Bé, contestant a les preguntes del senyor Homs, pues, a la primera, que la vigilància de l'estat i manteniment de la nostra ciutat s'encarreguen d'obrir les partes d'incidències, pues, la brigada municipal, també com a complementari la policia local, l'empresa de jardineria i els propis veïns de la ciutat. Sempre que s'obri un parc de feina, s'intenta portar el seu seguiment. I la segona és referent als punts de llum de la plaça de la Constitució que falten, desconec la seva procedència i, degut a la seva ubicació tan accessible, continuament tenen actes vandàlics, amb el risc que comporta deixar els cables de llum a l'abast de totes les persones, i es va optar que, a mesura de que es vagin trencant els aplics, de que no es substituïsquen, per a no tindre costos, i també doncs, fins a que se decidisca una altra decoració dels mateixos. Gràcies.
Segona pregunta.
Per part del Partit Independent per Benicarló, els espais públics i els parcs necessiten un manteniment regular. Actualment és molt fàcil trobar en els diferents parcs infantils de Benicarló algunes coses trencades que poden causar un perill per als xiquets i xiquetes, amb la conseqüent responsabilitat patrimonial per a l'Ajuntament com a responsable del manteniment de les infraestructures públiques. Existeix un manteniment contractat per a les zones de joc infantil o parcs infantils? Qui és el responsable de vigilar d'aquest manteniment? I què ha passat amb el parc infantil situat en el Jardí de Pons? Està prevista tornar a instal·lar? Es va retirar i ara no hi ha res per a que els xiquets puguen jugar. Gràcies.
Aquesta pregunta també la contestarà el senyor Nyó.
Gràcies. Des de l'Ajuntament no existeix ningú manteniment contractat amb ninguna empresa que repari els parcs infantils, i fins ara el manteniment l'està portant també la brigada municipal, i sempre que es detecta algun element que pugui produir algun dany es retira immediatament. Referent a la segona, el parc infantil del Jardí de Pons es va retirar per l'antic equip de govern per mesures de seguretat, ja que estava molt deteriorat i podia causar danys als usuaris. Ara, este parc, a l'almacén municipal, tenim el nou parc per a substituir-lo ja el tenim a les dependències municipals. Estem a l'espera de que l'empresa instal·ladora vinga a muntar-lo. Tan pront vindrà l'empresa, el muntarem. Està allí empaquetat i a l'espera de que es munte. Gràcies.
Bé, doncs no hi ha cap pregunta més. S'alça la sessió.